Molt bon dia, Sabadell, són les 8.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
D'haver passat una onada d'altes temperatures, Sabadell afronta un nou cap de setmana de termòmetres pels núvols i a les portes d'una onada de calor que de moment no està clar que acabi afectant el Vallès Occidental. Uns dies en què de ben segur les piscines públiques de la ciutat s'ompliran de banyistes, també ho faran els refugis climàtics i els espais on alleugerir-se de les altes temperatures, com per exemple els jocs d'aigua, del Parc de les Aigües o les fonts del passeig. I en aquest sentit, l'Ajuntament estudia instal·lar noves instal·lacions de jocs d'aigua, com les del Parc de les Aigües, en d'altres parts de Sabadell, a més d'ampliar les instal·lacions del parc de Can Gambús. Us ho explicarem tot seguit perquè aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest divendres 27 de juny que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Un 27 de juny, que és el Dia de l'Orgull, una jornada que des de fa 5 anys a Sabadell es viu amb una mobilització que recorre els carrers del municipi. En aquesta ocasió la marxa començarà a la plaça Montserrat Roig i recorrerà l'eix central fins a arribar a la plaça Doctor Robert. Es preveu que la festa s'allargui fins a la mitjanit amb concerts i lectura d'un manifest. Un divendres en què també us parlarem de política, perquè el PSC i Junts han passat revista al pacte de govern i als pràcticament 2 anys de mandat conjunt de les dues forces polítiques, mentre que Esquerra treballa per buscar una alternativa real al govern actual, segons han explicat els republicans. També us parlarem de les obres de transformació del pàrquing de sorra de l'Eix Macià, un projecte de renovació amb un pressupost de 2 milions d'euros que comptarà amb 248 places d'aparcament, zones d'arbres i un enllumenat renovat. Teatre avui al Fresh Festival serà amb Els ossos de l'irlandès, un muntatge amb humor negre i sobre uns protagonistes que amaguen una història que marca la seva amistat. Ho ha explicat Norbert Martínez, un dels actors, a Ràdio Sabadell.
Jo crec que va agafar els tins, diguéssim, l'olor d'aquestes comèdies irlandeses, no, del teatre irlandès, i el va transportar com aquí a Catalunya amb temes d'aquí, no? I llavors sí, és una comèdia amarga, però és una comèdia.
El muntatge es podrà veure avui a 2:15 de la nit. En esports, dia de votacions entre els clubs de Primera Federació per decidir com es repartiran els equips entre els dos grups. Damunt la taula hi ha la divisió Nord-Sud, que és la que vol el centre d'esports Sabadell. Dilluns es coneixerà la divisió definitiva i dimarts es farà el sorteig del calendari, un dia que també escoltarem a Ferran Costa, el nou entrenador del centre d'esports Sabadell.
Notícies matí. Els serveis.
Com us dèiem, pendents de les altes temperatures que poden afectar-nos aquests dies, va tot plegat, ho sap, a aquesta hora, el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia, un divendres de temps completament tranquil, assolellat i molt calorós. Ràpidament anirà pujant aquesta temperatura i s'acabarà plantant més amunt que no pas ahir. Per tant, una altra vegada guanyarem 3 o 4 graus a moltes viles, arran de mar amb xafogó i a l'interior amb aquestes temperatures màximes tocant els 37-38 graus cap a la Catalunya central o, sobretot, al sud de Lleida. També a les comarques interiors de Girona. Un temps, per altra banda, ben assolellat, com dèiem, 4 núvols aquesta tarda al Pirineu, poc destacables. Ho anirem seguint a la xarxa.
I repassada la previsió meteorològica, el que ens ocupa aquesta hora al Notícies Matí és fixar-nos en l'estat de les carreteres catalanes. Per fer-ho, anem fins al RAC, on tenim a la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Aquesta hora estem pendents de la P7 a Estallar, un carril a Santa Margarida i als Monjos per una avaria que afecta el sentit nord de la marxa. També hi ha retencions al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona per la B20 i la C58 com de sortida per la Ronda Litoral. També el Vallès, afectacions a la mateixa C58, a Sant Quirze en sentit sud, també 3 quilòmetres a la P7 entre Cerdanyola i Barberà en direcció nord, mentre que al Baix Llobregat són 2 quilòmetres de lentitud a la C32 al punt de Sant Boi i a la B23 densitat de Molins fins a Sant Feliu. També hi ha afectacions a la C16, als túnels on es regula el trànsit, com sempre, i a les rondes de Barcelona, retencions a les dues vies en direcció Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
5 minutets ens separen del punt de les 8 del matí. Temps per començar el repàs a les qüestions destacades d'avui al Notícies Matí de Ràdio Sabadell. Comencem parlant del fet que després d'haver superat uns dies d'alerta de calor, aquest cap de setmana tornen les temperatures altes que poden portar onades de calor en diferents punts de Catalunya, potser també al Vallès Occidental. Per fer-la passar millor, la ciutat ja té obertes les 4 piscines municipals i la bassa, però també té altres punts on poder-se refrescar d'una manera lúdica. És el cas dels Jocs d'Aigua del flamant nou Parc de les Aigües, inaugurat el 27 d'abril passat. Des de la seva obertura, el temps ha acompanyat i això ha fet que els Jocs d'Aigua instal·lats en aquest espai s'hagin convertit en un dels grans reclams del nou pulmó verd de Sabadell. Un èxit que des del consistori valoren positivament i que ha portat a l'executiu local a estudiar la possible obertura de més jocs d'aquest tipus en d'altres punts de la ciutat. Així ho admetia en una entrevista a Ràdio Sabadell l'alcaldessa Marta Farrés.
En els Jardins del Sud no està dissenyat, però ja estem pensant de cara a la propera legislatura segurament en algun lloc més fer-los, perquè realment, bueno, hem vist també tota la polèmica del passeig i les fonts i el refrescar-se, doncs escolteu, busquem espais on es pugui fer.
Ferrés recorda que aquests jocs d'aigua sí que són una instal·lació habilitada per banyar-se, no com passa a les fonts del passeig. Per això, durant l'entrevista, l'alcaldessa tornava a demanar sentit comú perquè les fonts poden servir per refrescar-se puntualment, però no per banyar-se. Ferrés subratlla que les fonts funcionen amb un circuit tancat d'aigua no potable i, per tant, no és apta pel bany. I setmana càlida la que estem vivint, durant les hores del dia doncs superem aquestes temperatures dels 36 graus. Davant d'aquesta realitat cal estar molt atent i protegir-nos de les altes temperatures posant especial atenció i prevenció dels cops de calor. A tots ens agrada aquests dies si ho podem fer anar a la platja o al riu perquè ens toqui el sol, posar-nos ben morenos i banyar-nos. Per fer tot això amb seguretat, però cal tenir en compte com hem d'actuar davant dels cops de calor. Primer, cal entendre ben bé què són. Ho explica Alba Ruiz, infermera del CAP Centre, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Estem parlant d'un quadre clínic que és greu, que podem fer una fallida que farà una fallida del mecanisme que permet la sudoració i que el cos doncs, no es podrà refredar per si mateix.
Així doncs, un cop entenem què són els cops de calor, cal estar-ne atent a la simptomatologia. Abans d'arribar al cop de calor de caràcter greu, hi ha un estadi previ que cal preveure. Els símptomes són aquests.
Primer, notem aquest suor fred, aquesta humitat a la pell, però amb una debilitat i cansament extrem. Una palidesa també a la pell, mareig o sensació com de nàusea, vòmit, o d'estar a punt de marejar-se inclús, el mal de cap, també podem sentir rampes musculars.
En cas que això ens passi, cal buscar un lloc fresquet i hidratar-se. Si no s'actua ràpidament, pot ser que aleshores els nostres símptomes canviïn i la situació sigui més greu.
La pell està seca, molt calenta, podem arribar a tenir febre amb temperatures de 40 i 41 graus i, evidentment, doncs, pot haver-hi una fallada sistèmica, una fallada dels nostres òrgans degut a això.
En cas de patir un cop de calor, cal anar a un centre sanitari ràpidament. Per evitar patir-ne, és important evitar estar en ple sol durant les hores de més calor, hidratar-se sovint, vestir-se amb roba fresca i tenir especial atenció a les persones més vulnerables, que són sobretot les persones grans, que no tenen sensació de set, i també els més petits, que també tenen dificultats per reconèixer la simptomatologia relacionada amb la set. Més temes. Avui és 27 de juny. La manifestació de l'orgull prendrà els carrers de Sabadell avui a les 7 del vespre. La concentració, promoguda per Calenredus amb la col·laboració de l'Ajuntament, arrencarà a la plaça Montserrat Roig i recorrerà les vies fins a la plaça Doctor Robert. En parla Roberte Piqueras, representant de Calenredus.
Veient els bons resultats d'assistència, de logística, de participació, tornem a fer una mica un recorregut similar, tot i que sortim de la plaça Montserrat Roig en comptes de la plaça Creu Alta i farem el recorregut fins a la plaça Doctor Robert. Com deia abans, aquest any el que sí que estem intentant és, amb un nou projecte que hem impulsat fa poquet, tenir un grup de suport per persones també amb neurodivergències.
A part d'aquest grup de col·laboració per les persones neurodivergents, la manifestació tindrà una altra novetat. Ens l'explica l'Helena Molist.
Aquesta serà la sisena manifestació de l'orgull que se celebra a Sabadell, unes concentracions que sempre han tingut molt bona rebuda amb centenars de persones participants. Per aquesta edició, des de l'organització han volgut fer un pas endavant i han reformat un símbol de la lluita LGTBIQ+.
Aprofitem aquest mes per aprofitar i aquest any estem repensant també els símbols LGTBI, estem dissenyant una bandera pròpia que sortirà el 27 de juny a la manifestació. Això està fent en col·laboració amb un artista, es diu Frank Trobok, també amb la col·laboració de l'Espai Estruc.
Un cop la manifestació arribi a la plaça Doctor Robert, cap a 8:45 de la nit, començarà la Festa de l'Orgull LGTBI, que es preveu que s'allargui fins a mitjanit. Està prevista una actuació dels Castellers de Sabadell, la lectura del manifest i un concert de Ruïnosa i les Strippers de Rahola.
Anuncia que ha rebut una nova proposta de Washington per tancar un acord que posi fi a la guerra d'aranzels. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Brussel·les anuncia que ha rebut aquesta nova proposta de Washington per tancar un acord que posi fi a la guerra d'aranzels. Els Estats Units i la Unió Europea mantenen una negociació oberta des de fa mesos arran de la imposició de nous aranzels per part de Donald Trump. Washington va deixar en suspens els gravàmens més alts de fins al 20% fins al 9 de juliol per intentar arribar a un acord comercial amb Brussel·les que al seu torn va suspendre l'aplicació de mesures de represàlia. A tot això, encara en clau europea, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha afirmat que el resultat de la revisió de l'acord d'associació entre Israel i la Unió Europea, que va concloure que hi ha inicis que Tel Aviv viola les obligacions en matèria de respecte als drets humans a la Franja de Gaza i assegura que aquest acord, aquesta revisió i aquesta qüestió és molt clara. I a tot això, encara en clau europea, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, torna a defensar des de Brussel·les la seva postura a l'OTAN. Sánchez assegurat que es pot ser europeista i atlantista sense fer un seguidisme sec, referint-se a la no acceptació per part d'Espanya d'apujar la despesa en defensa fins al 5%. I la jutgessa de l'anomenat cas Negre Ira, de presumpta compra d'àrbitres, ha citat a declarar com a testimonis l'actual president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, i els exentrenadors del club, Luis Enrique Martínez i Ernesto Valverde, tal com li sol·licitava la fiscalia. Laporta va presidir el Barça en el període 2003-2010. Luis Enrique va entrenar el primer equip de futbol del 2014 al 2017 i Valverde ho va fer del 2017 al 2020. En el cas de Laporta, la Fiscalia vol que declari sobre el motiu dels pagaments a les societats instrumentals gestionades per Negreira i pel seu fill. De Luis Enrique i de Valverde volen esbrinar l'eficàcia real d'aquests pagaments sobre els plantejaments dels partits. I més temes, perquè l'augment de l'ocupació i l'increment de la productivitat són els factors clau que expliquen el dinamisme de l'economia catalana. Així ho conclou la Memòria Econòmica de Catalunya, que enguany posa el focus en la indústria, la innovació i la productivitat. L'estudi anual de les cambres de comerç apunta que Catalunya i Espanya es van situar al capdavant de l'eurozona en l'augment de la productivitat real per hora treballada en el període 2021-2024, però tot i això, aquest element es manté com a repte principal de l'economia. El document també indica que la població estrangera va ocupar un 85% dels llocs de treball creats el 2024 i detecta que els salaris reals pràcticament no han augmentat en els darrers 5 anys. I atenció, perquè la defensa del feminisme i la igualtat de gènere ha caigut entre els joves. És el que apunta l'informe Joventut Espanya 2024, que també assenyala que ha augmentat el negacionisme de la violència de gènere, així com també els qui creuen que es tracta d'un invent ideològic. Amb dades de 2023, el document indica que el suport al feminisme s'ha reduït al 54% respecte al 64% del 2019, mentre que la defensa de la igualtat de gènere ha passat del 74% al 62%. La mateixa tendència mostra la preocupació per la violència de gènere, mentre un 82,5% dels joves afirmaven estar molt o bastant d'acord amb l'afirmació que la violència de gènere és un dels problemes socials més rellevants, la xifra ha caigut ara fins al 65%. Un minut i un quart de nou del matí, seguim repassant d'altres qüestions. Pocs dies després del segon aniversari de la investidura de Marta Ferrés i a les portes dels 2 anys del pacte de govern, el PSC i Junts han passat revista a l'acord entre totes dues formacions. Ha estat en una trobada entre l'alcaldessa Marta Ferrés i el tinent d'alcaldessa i portaveu de Junts, Lluís Matas, en què s'han conjurat per mantenir el govern de coalició fins al final del mandat. En aquest sentit, l'alcaldessa Marta Ferrés ha reivindicat la política de mà estesa que assegura els socialistes han posat en marxa des de l'inici del mandat.
Per tant, ha sigut un govern que bàsicament doncs, aquests dos anys el que ha posat és el focus doncs, en la ciutat, en millorar-la dia a dia en els diferents àmbits, des de l'espai públic, doncs, passant també doncs, per l'activitat econòmica, generant doncs, més oportunitats per tothom i, per tant, doncs, en projectes que ens identifiquen i que ens uneixen. No? I, per tant, que tinguem una ciutat on aquests moments està en un dels seus millors moments, tant en termes doncs, laborals com en termes d'activitat econòmica.
D'altra banda, el portaveu de Junts, Lluís Matas, ha mirat endavant en els dos anys que li queden al projecte de Junts i el PSC per aquest mandat. El juntaire ha assegurat que l'acord i el govern de coalició té corda per dies.
Estic molt orgullós i content que aquell acord que vàrem signar fa dos anys hagi iniciat i consolidat projectes estratègics de ciutat. I amb aquesta valoració volem mostrar el compromís de seguir treballant els dos anys que queden de mandat, posant per endavant els interessos dels veïns i veïnes de Sabadell, per fer de Sabadell una ciutat més plural i d'oportunitats per a tothom, i mostrant, una vegada més, que fins i tot en la individualitat de pensament i en un món on sembla que regni la discrepància, hi ha també espais d'unió quan la voluntat és posar la ciutat i les persones per davant dels interessos partidistes individuals.
Fons del govern municipal han assenyalat algunes de les fortaleses de l'executiu de coalició. Entre els èxits hi figuren la inversió per millorar calçades, voreres i espais públics. També assenyalen la inversió per adaptar Sabadell al canvi climàtic amb l'estratègia Sabadell Respira. Alhora apunten l'aposta per la seguretat amb més agents i recursos de la policia municipal o les polítiques d'habitatge que s'estan desplegant. El PSC i Junts també posen en capítol de feina feta la inauguració del pavelló de l'Oest, el camí cap al museu de la plaça del Gas o l'acord amb la Fundació Banc Sabadell, i afegeixen també els avanços en el campus de Ciències de la Vida i la Salut i el projecte de rehabilitació de l'art tèxtil o les obres del Portal Sud. I d'altra banda, Esquerra Republicana treballarà per buscar una alternativa real al govern actual de cara a les eleccions municipals de 2027. Per això demanen a les formacions que van formar part del quadripartit alçar la mirada i construir un model compartit de ciutat. Ho ha explicat el portaveu republicà, Gabriel Fernández, en un esmorzar amb la premsa.
La gent ha de visualitzar, aquí hi ha molt clar un projecte de ciutat molt clar, que és el del PSC. És molt clar i evident. Podem estar a favor o en contra, però és evident. De l'altra banda, hauria d'haver un projecte de ciutat també visible. I això no és parlar ni de candidatures úniques ni de ninguna cosa d'aquest tipus. Va més enllà de tot això.
Què més han dit, Pere Gallifa?
La formació republicana ha aprofitat la trobada per valorar els dos anys de mandat actual que acaba de superar el seu equador. Diuen que han fet una oposició que fa propostes a part de fiscalitzar el govern i que això aporta qualitat democràtica. Amb tot, consideren que el balanç de la seva feina és positiu.
Creiem que en unes circumstàncies com les actuals, on tens una majoria absoluta i reforçada, tenir aquesta capacitat d'aprovar mocions i sobretot de fer moure el govern, això ho valorem molt. Vol dir que estem fent les coses correctament.
Ara bé, els republicans també han criticat el govern amb majoria ampliada de PSC i Junts. Creuen que viuen amb excessiva tranquil·litat i que això fa que tinguin, diuen, falta d'ambició. La regidora Sílvia Renom ha estat l'encarregada de passar les factures pendents al govern.
I grans titulars i grans rodes de premsa, no? I surten coses que a vegades podríem dir que són una mica de... Doncs farem, no? Per exemple, 500 habitatges. Molt bé. I farem l'escola d'infermeria de l'art tèxtil, i farem la comissaria del nord, que ja van dir després que no, i farem la nova Gran Via, que al final ha resultat ser, amb perdó, ha semblat una mica de maquillatge i pim, i ximpum. I farem, i al final el que queda moltes vegades són titulars que després farem fum moltes vegades.
Malgrat els pals al govern, el regidor Santi Valls assegura que la relació és cordial, tot i que consideren que l'executiu hauria de tenir més en compte les preguntes que els hi plantegen i també el compliment de les mocions que s'aproven al plenari.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Pas endavant per la transformació del pàrquing de sorra de l'Eix Macià. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de renovació de l'espai amb un pressupost de 2 milions d'euros. Eloi Cortés, el portaveu del govern, detalla l'abast dels treballs.
Ve a donar una resposta a una de les demandes, queixes veïnals de l'entorn per les molèsties que causa el fet que sigui de sorra, no? Tot la pols que s'aixeca, sobretot pels veïns que viuen just allà davant, i per tant, amb aquesta actuació que té un abast d'una hectàrea, es generaran 248 places per turismes, 12 reservades per persones amb mobilitat, hi haurà 6 punts de càrrega per vehicles elèctrics o híbrids endollables.
A banda, també s'aprofitaran els treballs per instal·lar més elements, com per exemple s'habilitarà un nou pas de vianants que connectarà l'avinguda dels Paraires amb l'avinguda Lluís Companys. Alhora s'incorporarà més verd a l'espai. En total es plantaran més de 170 arbres repartits entre l'interior dels aparcaments i els talussos. També renovarà la vegetació dels entorns perquè l'aparcament quedi més integrat. Pel que fa a la seguretat, el recinte disposarà de càmeres de videovigilància i s'hi renovarà l'enllumenat. A més, s'hi col·locaran bancs i papereres en una distribució que, segons preveu el consistori, evitarà generar molèsties al veïnat. Fem ara un parell de punts de Sabadell i la comarca i comencem explicant-vos que l'Estruc presentarà aquesta tarda la mostra Nau, una presentació de projectes de final de residència de 5 artistes vinculades a les arts visuals i a la performance. La proposta convida el públic a fer un recorregut per diversos espais, el teatre, la sala 10, la sala d'exposicions i el pati, on es podran veure treballs que exploren la reflexió social, la recerca escènica i formats immersius. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb 5 propostes diferents que s'allargaran fins a les 9 de la nit. I Teresa García Milà ha estat proclamada nova presidenta del Cercle d'Economia. La candidatura de García Milà ha estat l'única que s'ha presentat i es converteix en la primera dona en presidir l'entitat. En l'àmbit institucional i empresarial és consellera de Repsol i presidenta de la Comissió d'Auditoria, presidenta no executiva de Sabadell Digital i assessora econòmica del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. A més, ha estat consellera de Nagas, de Vueling i de Banc Sabadell i ha format part de diversos consells assessors públics i privats. Anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els clubs de Primera Federació han de votar avui durant el divendres la proposta que prefereixen entre les dues que la federació els ha proposat. En totes dues, el Sabadell haurà de fer uns 1.400 quilòmetres de mitjana per desplaçament, comptant anada i tornada. Tot plegat perquè no hi ha cap que sigui est-oest, el que reduiria molt les despeses. Una d'elles és la nord-sud, desitjada pel centre d'esports, i entraria el Tenerife per repartir els equips descendits. Però hi ha un matís important. Divideixen tant aragonesos com madrilenys, i el grup del Sabadell cauria el Real Madrid Castilla i el Tarazona, però no el Teruel. L'altra opció és en diagonal, com ja va passar el primer any de la categoria. Això provocaria que més d'un terç dels viatges fossin a Andalusia. Aquesta opció compta amb els dos de l'Aragó, però també divideix Madrid i al Sabadell li tocarien els altres dos equips de la comunitat, l'Alcorcón de Bladis i l'Atlético B de Morcillo. Tot i que avui és quan els clubs voten, la distribució definitiva no es coneixerà fins dilluns i l'endemà, dimarts, serà quan la federació farà el sorteig del calendari. I Ferran Costa ja coneix de primera mà la nova Creu Alta.
En la dificultat, l'afició, en lloc d'allunyar-se de l'equip, com hagués passat a molts altres llocs, va tenir la determinació d'anar endavant amb l'equip, de desplaçar-se de manera massiva a Eibar, de lluitar, i jo amb això m'identifico i és els valors amb els que m'han educat i els que hem d'aconseguir que tingui l'equip.
El nou tècnic del centre d'esports ha presentat oficialment i de fet ja fa setmanes que planifica la pretemporada. Sergi Parc.
Ell mateix es va encarregar de dir que el 14 de juliol es tornava a la feina amb un total de 43 sessions d'entrenament i, atenció, 9 amistosos abans d'afrontar la Lliga Primera Federació. I tot amb la intenció que el seu equip dugui aquest segell.
Vull un equip agressiu, vertical, que no especuli, que vulgui que passin coses dins del partit, que tingui la capacitat de guanyar màxims els dies que estiguem bé, però també de guanyar mínims els dies que no ho estiguem, que tinguem la suficient humilitat com per dominar diferents registres i ser capaços de guanyar o de buscar el millor to competitiu, sigui l'escenari que sigui, sense excuses.
Hi va haver una sintonia total amb el director esportiu Lucas Viale, amb el qual ja havia treballat al Badalona Futur i que ahir va ser l'encarregat de presentar-lo. Un Viale que no va voler entrar massa al detall pel que fa al mercat d'estiu, però sí que va deixar una cosa clara. La renovació d'Albert Urriol s'ha de tancar d'una vegada per totes.
El caso de Urri se tiene que solucionar hoy. Espero que se solucione para bien. Estoy convencido de que lo vamos a solucionar y lo vamos a arreglar. Hemos estado esta mañana reunidos con su agente. Hay voluntad de parte de todos de poder tener la continuidad de Urri.
La roda de prensa completa es pot recuperar al nostre canal de YouTube.
I David de la Cruz comença la defensa del títol de campió d'Espanya de contrarrellotge. Després de la victòria de l'any passat, el ciclista sabadellenc és un dels favorits en la prova d'aquesta tarda a Sierra Nevada, Granada. Enguany serà una cronoescalada de 14 quilòmetres i més de 700 metres de desnivell positiu. Tot i que el d'Espronceda ja ha demostrat la seva rapidesa en un circuit més pla, també li pot afavorir un perfil més muntanyós.
Sí, és un objectiu, òbviament, doncs, bueno, el campionat d'Espanya serà a Granada, serà també un campionat d'Espanya doncs molt dur, tant de crono com de ruta, i per tant doncs, hauria de ser un factor que em beneficiessi, per tant doncs, bueno, és un objectiu.
Entre els principals rivals hi trobem homes com Ivan Romeo o Raúl García Pierna. En clau local també hi està inscrit David Domínguez i a la contrarrellotge sub-23 hi participarà un altre sabadellenc, Pau Matarín, aquí sentim.
Aquest any també correré la contrarrellotge, que han fet un format especial, que aquest any doncs, es decidirà el títol amb una cronoescalada, i per això el seleccionador ha confiat en mi, perquè bueno, se m'adapta bastant i pot ser interessant.
Matarín tornarà a l'acció demà en la prova en línia sub-23. La província de Granada acull el campionat d'Espanya fins diumenge, dia en el qual se celebrarà la prova en ruta masculina. A més de la Cruz i Domínguez, també hi serà Raúl Rota. Seran 191 quilòmetres i un total de 3.700 metres de desnivell els que hauran de superar els ciclistes participants. I en clau natació Sabadell ja es coneix el destí de totes les jugadores que han deixat l'estralpul femení de waterpolo. Faltava per conèixer on aniria la portera Laura Ars i la neerlandesa fitxat pel Catalunya. Recordem que en total s'han donat 7 baixes a l'equip que dirigeix David Palma. Al queió masculí també hi ha força canvis, ja que s'han anunciat 6 sortides. La més sonada, la de Fran Valera. Després de 6 temporades a Canllong, el del Martorell s'embarcarà en una nova aventura a les files del Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. Valera ha explicat els motius de la seva marxa.
Sempre consideraré que Sabadell casa meva. I res, amb aquesta nova experiència, doncs vull créixer com a jugador, viure com és el waterpolo fora d'Espanya. També porto molts anys a Espanya, ja sé més o menys com és el waterpolo a nivell estatal, i bueno, sempre va bé pues, sortir de la teva zona de confort i veure com és en els altres països.
Valero és un dels jugadors que quedaven a la plantilla que havia guanyat l'Eurocup del 2022.
Notícies matí.
Cap de setmana d'activitat al Fresh Festival. El menú comença avui amb el teatre amb el muntatge Els ossos de l'irlandès de Víctor Borràs, una comèdia tràgica amb molt d'humor negre i sota la direcció de Xavi Ricard, que ens porta a endinsar-nos en el món rural a través d'una història d'amistat molt particular, ja que els tres protagonistes, interpretats per Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas, tenen un secret amagat que marca la seva relació. Ho ha explicat el mateix Martínez en declaracions als Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell.
Em parlava molt d'una història de fracàs de l'amistat. D'una història en la qual és una amistat acabada, no? I que ells intenten d'alguna manera reflotar-la, però gairebé és impossible, tot això dins un entorn de comèdia, més o menys.
El muntatge es podrà veure aquest vespre a 9:45 de la nit. La pròxima representació d'aquest menú del Fresh per aquest cap de setmana serà diumenge a 10:00 PM amb una proposta dels Brothers Bros que porta per nom l'Exèrcit de la Llum, un espectacle de llum amb un vestuari dissenyat i programat al ritme de la música i sincronitzat a la perfecció amb els moviments i les coreografies que caracteritzen aquesta companyia que s'ha convertit en tot un referent en el camp de la dansa urbana i que neix de la ciutat de Sabadell.
Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Bon dia, són les dues. Comença el Notícies en Xarxa, edició migdia, cap de setmana.
Bon dia. Ara fa un any, el ple municipal de Palamós ja va aprovar una moció que demanava trobar alternatives.
Bon dia.
Alternatives.
El ple municipal de Cardedeu ha tornat a posar sobre la taula el debat per la nova ordenança sobre...
Mollerús acull una nova edició d'aquest punt de trobada de la literatura infantil i juvenil que es crea arreu dels països catalans.
Cada tarda a les dues, t'expliquem la informació més propera al Notícies en Xarxa.
apunta't a la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell.
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies matí.
Són 8:45.
Notícies matí. Amb Mireia Sanz.
Una onada d'altes temperatures, Sabadell afronta un nou cap de setmana de termòmetres pels núvols i a les portes d'una onada de calor que, de moment, no està clar que acabi afectant de ple el Vallès Occidental. Uns dies en què, de ben segur, les piscines públiques de la ciutat s'ompliran de banyistes i també ho faran els refugis climàtics i els espais on alleugerir-se de les altes temperatures, com ara els jocs d'aigua o les fonts del passeig. En aquest sentit, l'Ajuntament estudia instal·lar noves instal·lacions de jocs d'aigua, com les del Parc de les Aigües, en altres parts de Sabadell, a més d'ampliar les instal·lacions del parc ubicat a la zona de Can Llong. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest divendres 27 de juny que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Un 27 de juny, que és el Dia de l'Orgull, una jornada que des de fa 5 anys a Sabadell es viu amb una mobilització que recorre els carrers del municipi. En aquesta ocasió, la marxa començarà a la plaça Montserrat Roig i recorrerà l'eix central fins a arribar a la plaça Doctor Robert. Es preveu que la festa s'allargui fins a la mitjanit amb concerts i la lectura d'un manifest. Un divendres en què també us parlarem de política. El PSC i Junts han passat revista al pacte de govern i als pràcticament 2 anys de mandat conjunt de les dues forces polítiques, mentre Esquerra treballa per buscar una alternativa real al govern actual, segons han explicat els republicans. També us parlarem de les obres de transformació del pàrquing de sorra de l'Eix Macià, un projecte de renovació amb un pressupost de 2 milions d'euros que comptarà amb 248 places d'aparcament, zones d'arbres i un enllumenat renovat. I teatre avui al Fresc Festival serà amb Els Ossos de l'Irlandès, un muntatge amb humor negre sobre uns protagonistes que amaguen una història que marca la seva amistat. Ho ha explicat Norbert Martínez, un dels actors, a Ràdio Sabadell.
Jo crec que va agafar els pins, diguéssim, l'olor d'aquestes comèdies irlandeses, no?, del teatre irlandès, i el va transportar com aquí a Catalunya amb temes d'aquí, no? I llavors, sí, és una comèdia amarga, però és una comèdia.
El muntatge es podrà veure avui a 9:45 de la nit. I en esports, dia de votacions entre els clubs de Primera Federació per decidir com es repartiran els equips entre els dos grups. Damunt la taula hi ha la divisió Nord-Sud, que és la que vol el Centre d'Esport Sabadell. Dilluns es coneixerà la divisió definitiva i dimarts es farà el sorteig del calendari. En un Notícies Matí, el d'avui, en què també tindrem temps d'escoltar les primeres paraules de Ferran Costa com a nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
Notícies Matí. Els serveis.
Com cada dia a la plana de serveis, fixant-nos aquesta hora en la situació de la previsió meteorològica que ens acosta, com sempre, el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia, un divendres de temps completament tranquil, assolellat i molt calorós. Ràpidament anirà pujant aquesta temperatura i s'acabarà plantant més amunt que no pas ahir. Per tant, una altra vegada guanyarem 3 o 4 graus a moltes viles, arran de mar amb xafogó i a l'interior amb aquestes temperatures màximes tocant els 37-38 graus cap a la Catalunya central o, sobretot, al sud de Lleida. També a les comarques interiors de Girona. Un temps, per altra banda, ben assolellat, com dèiem, 4 núvols aquesta tarda al Pirineu, poc destacables. Ho anirem seguint a la xarxa.
I repassem ara les l'estat de les carreteres catalanes amb una C58 amb intensitat de trànsit a la zona de Sabadell, però sense aturades, i una intensitat de trànsit que es torna a reprendre ja sí amb aturades arribant al nus de la Trinitat, tot i que amb menys retencions de les que són habituals a aquesta hora. Per bé que sí que hi ha complicacions, sobretot d'entrada a la ciutat de Barcelona i de sortida en algun punt. Sí que hi ha incidències a la ronda de dalt, amb retencions entre Nou Barris i la zona de Vallparc, a l'alçada d'Horta, amb complicacions aquí sí de circulació en sentit a Llobregat, també complicacions en sentit, pel que fa a la ronda litoral en sentit Llobregat, entre pràcticament el nus de la Trinitat i fins a arribar a la platja de la Barceloneta. També algunes incidències en sentit a Llobregat, tot i que principalment les complicacions es concentren en aquest tram de sentit Llobregat. En el tram de sentit Besòs hi ha poca incidència. Un matí en què la P7 presenta normalitat i tranquil·litat, de moment a aquesta hora, amb alguns trams amb més intensitat de trànsit en els dos sentits de la marxa, sobretot a la zona de Barberà del Vallès. Comencem el repàs a les qüestions destacades del dia quan passen 5 minuts de 8:45. Després d'haver superat uns dies d'alerta de calor, aquest cap de setmana tornen les temperatures altes que poden portar onades de calor en diferents punts de Catalunya, potser també al Vallès Occidental. Per fer-la passar millor, la ciutat té obertes les 4 piscines municipals i la bassa, però també té altres punts on poder-se refrescar d'una manera lúdica. És el cas dels Jocs d'Aigua del flamant Nou Parc de les Aigües, que es va inaugurar el 27 d'abril passat. Des de la seva obertura, el temps acompanya i això ha fet que els Jocs d'Aigua instal·lats en aquest espai s'hagin convertit en un dels grans reclams del pulmó verd de Sabadell. Un èxit que des del consistori valoren de forma positiva i que ha portat a l'executiu local a estudiar la possible obertura de més jocs d'aquest tipus en d'altres punts de la ciutat. Ho admetia fa uns dies a Ràdio Sabadell l'alcaldessa Marta Farrés.
En els Jardins del Sud no està dissenyat, però ja estem pensant de cara a la propera legislatura segurament en algun lloc més fer-los, perquè realment, bueno, hem vist també tota la polèmica del passeig i les fonts i el refrescar-se, doncs escolteu, busquem espais on es pugui fer.
Farrés recorda que aquests Jocs d'Aigua sí que són una instal·lació habilitada per banyar-se, no com ara les fonts del passeig. Per això, durant l'entrevista, l'alcaldessa tornava a demanar sentit comú perquè les fonts poden servir per refrescar-se puntualment, però no per banyar-se. D'altra banda, en aquest cas, les fonts funcionen amb un circuit tancat d'aigua no potable i que, per tant, no és apte pel bany. I en aquest context d'altes temperatures, avui el que volem fer al Notícies Matí és donar-vos alguns consells per tal d'evitar cops de calor. Sobretot cal tenir en compte que s'han de protegir especialment les poblacions més vulnerables, que són els nens i les persones grans, els nens, els nadons, sobretot perquè no saben que tenen set, i les persones grans perquè amb el pas dels anys perdem la percepció de tenir set i, per tant, és més fàcil que puguem deshidratar-nos. Davant d'aquesta realitat, per tant, el que cal és estar molt atent i protegir-nos de les altes temperatures, posant especial atenció a la prevenció dels cops de calor. Tots gaudim d'anar a la platja o a la piscina o fins i tot al riu perquè ens toqui el sol i posar-nos morenos i fins i tot refrescar-nos. Per fer tot això, amb seguretat cal tenir en compte com hem d'actuar davant dels cops de calor. Primer cal entendre ben bé què són, ho explica Alba Ruiz, infermera del CAP del Centre, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Estem parlant d'un quadre clínic que és greu, que podem fer una fallida que farà una fallida del mecanisme que permet la sudoració i que el cos doncs, no es podrà refredar per si mateix.
Així doncs, un cop entenem que són els cops de calor, cal estar atent a la simptomatologia. Abans d'arribar al cop de calor, de caràcter greu, hi ha un estadi previ que cal preveure. Els símptomes són aquests.
Primer notem aquest suor fred, aquesta humitat a la pell, però amb una debilitat i cansament extrem. Una palidesa també a la pell, mareig o sensació com de nàusea, vòmit o d'estar a punt de marejar-se inclús, el mal de cap, també podem sentir rampes musculars.
En cas que això ens passi, cal buscar un lloc fresquet i hidratar-se. Si no s'actua ràpidament, pot ser que aleshores els nostres símptomes canviïn i la situació sigui més greu.
La pell està seca, molt calenta, podem arribar a tenir febre amb temperatures de 40 i 41 graus i, evidentment, doncs, pot haver-hi una fallada sistèmica, una fallada dels nostres òrgans degut a això.
En cas de patir un cop de calor, cal anar a un centre sanitari ràpidament. Per evitar patir-ne, és important evitar estar al sol en ple durant les hores de més calor i, sobretot, anar-se hidratant sovint, a banda de vestir-se amb roba fresca. És 27 de juny i, per tant, és el Dia de l'Orgull. A Sabadell, la manifestació prendrà els carrers a les 7 del vespre. La concentració promoguda per Caran Redus, amb la col·laboració de l'Ajuntament, començarà a la plaça Montserrat Roig i recorrerà les vies fins a la plaça Doctor Robert. En parla Robert Piquera, representant de Caran Redus.
Veient els bons resultats d'assistència, de logística, de participació, tornem a fer una mica un recorregut similar, tot i que sortim de la plaça Montserrat Roig en comptes de la plaça Creu Alta, i farem el recorregut fins a la plaça Doctor Robert. Com deia abans, aquest any el que sí que estem intentant és, amb un nou projecte que hem impulsat fa poquet, tenir un grup de suport per persones també amb neurodivergències.
A part d'aquest grup de col·laboració per les persones neurodivergents, la manifestació tindrà una altra novetat que en repassa l'Helena Molist.
Aquesta serà la sisena manifestació de l'orgull que se celebra a Sabadell, unes concentracions que sempre han tingut molt bona rebuda amb centenars de persones participants. Per aquesta edició, des de l'organització han volgut fer un pas endavant i han reformat un símbol de la lluita LGTBIQ+.
Aprofitem aquest mes per aprofitar, i aquest any estem repensant també els símbols LGTBI, estem dissenyant una bandera pròpia que sortirà el 27 de juny a la manifestació. Això està fent en col·laboració amb un artista, es diu Frank Trobok, també amb la col·laboració de l'Espai Estruc.
Un cop la manifestació arribi a la plaça Doctor Robert, cap a 8:45 de la nit, començarà la Festa de l'Orgull LGTBI, que es preveu que s'allargui fins a mitjanit. Està prevista una actuació dels Castellers de Sabadell, la lectura del manifest i un concert de Ruïnosa i les strippers de Rahola.
Anuncia que ha rebut una nova proposta de Washington per tancar un acord que posi fi a la guerra d'aranzels. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Brussel·les anuncia que ha rebut aquesta proposta per tancar aquest acord que posi fi a aquest conflicte. Els Estats Units i la Unió Europea mantenen una negociació oberta des de fa setmanes, des que Trump va imposar els nous aranzels. Washington va deixar-los en suspens fins al 9 de juliol per intentar arribar a un acord comercial amb Brussel·les, que al seu torn va suspendre l'aplicació de les mesures de repressió. Aquesta situació, però, arriba en aquest context en què Espanya ha decidit no acceptar la imposició de pujar fins al 5% a la despesa en defensa, cosa que ha implicat les amenaces per part del president dels Estats Units, Donald Trump, de pujar especialment els aranzels a l'estat espanyol. Davant de tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a defensar des de Brussel·les la seva postura. Ha assegurat que es pot ser europeista i atlantista sense fer un seguidisme sec. En aquest sentit, ha expressat total confiança amb la Comissió Europea per les negociacions comercials amb els Estats Units, tot i les paraules de Donald Trump. I encara en clau europea, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha afirmat que el resultat de la revisió de l'acord d'associació entre Israel i la Unió Europea deixa molt clar que hi ha una vulneració de drets humans a la Franja de Gaza per part de Tel Aviv. I tornem a casa nostra, on la jutgessa de l'anomenat cas Negreira, de presumpta compra d'àrbitres, ha citat a declarar com a testimonis l'actual president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, i els exentrenadors del club, Luis Enrique Martínez i Ernesto Valverde, tal com li sol·licitava la Fiscalia. En aquest cas, Laporta va presidir el Barça en el període 2003-2010 i volen que declari sobre el motiu dels pagaments a les societats instrumentals gestionades per Negreira. Mentrestant, Luis Enrique i Valverde volen que expliquin l'eficàcia real d'aquests pagaments sobre el plantejament de partits per part dels entrenadors blaugranes. I acabem parlant de que la defensa del feminisme i la igualtat de gènere ha caigut entre els joves. Això és el que apunta l'informe Joventut Espanya 2024, que també assenyala que ha augmentat el negacionisme de la violència de gènere, així com els que consideren que es tracta d'un invent ideològic. Amb dades de 2023, el document indica que el suport al feminisme s'ha reduït al 54% respecte del 64% del 2019, mentre que la defensa de la igualtat de gènere ha passat del 74% al 62%. Obrim ara plana política, quan falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, pocs dies després del segon aniversari de la investidura de Marta Ferrés i a les portes dels 2 anys del pacte de govern, el PSC i Junts han passat revista a l'acord entre totes dues formacions. Ha estat en una trobada entre l'alcaldessa Marta Ferrés i el tinent d'alcaldessa i portaveu de Junts, Lluís Matas, en què s'han conjurat per mantenir el govern de coalició fins al final del mandat. En aquest sentit, l'alcaldessa ha reivindicat la política de mà estesa que assegura els socialistes han posat en marxa des de l'inici del mandat.
Per tant, ha sigut un govern que bàsicament doncs, aquests dos anys el que ha posat és el focus doncs, en la ciutat, en millorar-la dia a dia en els diferents àmbits, des de l'espai públic, doncs, passant també doncs, per l'activitat econòmica, generant doncs, més oportunitats per tothom i, per tant, doncs, en projectes que ens identifiquen i que ens uneixen. No? I, per tant, que tinguem una ciutat on en aquests moments està en un dels seus millors moments, tant en termes doncs, laborals com en termes d'activitat econòmica.
D'altra banda, el portaveu de Junts, Lluís Matas, ha mirat endavant i en els dos anys que li queden al projecte de Junts i el PSC per aquest mandat, el juntaire assegura que l'acord i el govern de coalició té corda per dies.
Estic molt orgullós i content que aquell acord que vàrem signar fa dos anys hagi iniciat i consolidat projectes estratègics de ciutat. I amb aquesta valoració volem mostrar el compromís de seguir treballant els dos anys que queden de mandat, posant per endavant els interessos dels veïns i veïnes de Sabadell, per fer de Sabadell una ciutat més plural i d'oportunitats per a tothom, i mostrant, una vegada més, que fins i tot en la individualitat de pensament i en un món on sembla que regni la discrepància, hi ha també espais d'unió quan la voluntat és posar la ciutat i les persones per davant dels interessos partidistes individuals.
Fons del govern municipal han assenyalat algunes de les fortaleses de l'executiu de coalició. Entre els èxits hi figuren la inversió per millorar calçades, voreres i espais públics. A més, també assenyalen la inversió per adaptar Sabadell al canvi climàtic amb l'estratègia anomenada Sabadell Respira. Alhora, el govern municipal apunta també l'aposta que s'ha fet per la seguretat amb més agents i recursos de la policia municipal o les polítiques d'habitatge que s'estan desplegant. El PSC i Junts també posen el capítol de feina feta a la inauguració del pavelló de l'Oest, el camí cap al Museu de la Plaça del Gas i l'acord amb la Fundació Banc Sabadell. A més, hi afegeixen l'avenç del Campus de Ciències de la Vida i la Salut i el projecte de rehabilitació de l'art tèxtil o les obres del Portal Sud. I d'altra banda, Esquerra Republicana treballarà per buscar una alternativa real al govern actual de cara a les eleccions municipals de 2027. Per això demanen a les formacions que van formar part del quadripartit alçar la mirada i construir un model compartit de ciutat. Ho ha explicat el portaveu republicà, Gabriel Fernández, en un esmorzar amb la premsa local.
La gent ha de visualitzar, aquí hi ha molt clar un projecte de ciutat molt clar, que és el del PSC. És molt clar i evident. Podem estar a favor o en contra, però és evident. De l'altra banda, hauria d'haver un projecte de ciutat també visible. I això no és parlar ni de candidatures úniques ni de ninguna cosa d'aquest tipus. Va més enllà de tot això.
Què més han dit, Pere Gallifa?
La formació republicana ha aprofitat la trobada per valorar els dos anys de mandat actual que acaba de superar el seu equador. Diuen que han fet una oposició que fa propostes a part de fiscalitzar el govern i que això aporta qualitat democràtica. Amb tot, consideren que el balanç de la seva feina és positiu.
Creiem que en unes circumstàncies com les actuals, on tens una majoria absoluta i reforçada, tenia aquesta capacitat d'aprovar mocions i sobretot de fer moure el govern, això ho valorem molt. Vol dir que estem fent les coses correctament.
Ara bé, els republicans també han criticat el govern amb majoria ampliada de PSC i Junts. Creuen que viuen amb excessiva tranquil·litat i que això fa que tinguin, diuen, falta d'ambició. La regidora Sílvia Renom ha estat l'encarregada de passar les factures pendents al govern.
I grans titulars i grans rodes de premsa, no? I surten coses que a vegades podríem dir que són una mica de... Doncs farem, no? Per exemple, 500 habitatges. Molt bé. I farem l'escola d'infermeria de l'art tèxtil, i farem la comissaria del nord, que ja van dir després que no, i farem la nova Gran Via, que al final ha resultat ser, amb perdó, ha semblat una mica de maquillatge i pim, i ximpum. I farem, i al final el que queda moltes vegades són titulars que després farem fum moltes vegades.
Malgrat els pals al govern, el regidor Santi Valls assegura que la relació és cordial, tot i que consideren que l'executiu hauria de tenir més en compte les preguntes que els hi plantegen i també el compliment de les mocions que s'aproven al plenari.
Notícies matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
I passa endavant en la transformació del pàrquing de sorra de l'Eix Macià. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de renovació de l'espai amb un pressupost de 2 milions d'euros. El portaveu municipal, Eloi Cortés, detalla l'abast dels treballs.
Ve a donar una resposta a una de les demandes, queixes veïnals de l'entorn, per les molèsties que causa el fet que sigui de sorra, no? Tot la pols que s'aixeca, sobretot pels veïns que viuen just allà davant, i per tant, amb aquesta actuació que té un abast d'una hectàrea, es generaran 248 places per turismes, 12 reservades per persones amb mobilitat, hi haurà 6 punts de càrrega per vehicles elèctrics o híbrids endollables.
A més, també s'aprofitaran els treballs per instal·lar-hi més elements, com per exemple s'habilitarà un nou pas de vianants que connectarà l'Avinguda dels Paraires amb l'Avinguda Lluís Companys, s'incorporarà més verd a l'espai. En total es plantaran més de 170 arbres repartits entre l'interior de l'aparcament i els talusos. També renovarà la vegetació dels entorns per tal que l'aparcament quedi més integrat. Pel que fa a la seguretat, el recinte disposarà de càmeres de videovigilància i s'hi renovarà l'enllumenat. A més, es col·locaran bancs i papereres en una distribució que, segons preveu el consistori, evitarà generar molèsties al veïnat.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem parlant de futbol, perquè els clubs de Primera Federació han de votar durant avui divendres la proposta que prefereixen entre les dues que la federació els ha proposat. En totes dues, el Sabadell haurà de fer uns 1.400 quilòmetres de mitjana per desplaçament, comptant anada i tornada. Tot plegat perquè no hi ha cap que sigui est-oest, que reduiria molt les despeses. Una d'elles és la nord-sud, que de fet és la desitjada pel centre d'esports, i entraria el Tenerife per repartir els equips descendits. Però hi ha un matís important. Divideixen tant els aragonesos com els madrilenys, i el grup del Sabadell cauria el Real Madrid Castilla i el Tarazona, però no el Teruel. L'altra opció és en diagonal, com ja va passar el primer any de la categoria. Això provocaria que més d'un terç dels viatges fossin a Andalusia. Aquesta opció compta amb els dos de l'Aragó, però també divideix Madrid i el Sabadell li tocarien els altres dos equips de la comunitat, l'Alcorcón de Bladis i l'Atlético B de Morcillo. Tot i que avui és quan els clubs voten, la distribució definitiva no se sabrà fins dilluns, i l'endemà, dimarts, serà quan la federació farà el sorteig del calendari. I d'altra banda, de Ferran Costa ja coneix de primera mà la nova Creu Alta.
En la dificultat, l'afició, en lloc d'allunyar-se de l'equip, com hagués passat a molts altres llocs, va tenir la determinació d'anar endavant amb l'equip, de desplaçar-se de manera massiva a Eibar, de lluitar, i jo amb això m'identifico, i és els valors amb els que m'han educat i els que hem d'aconseguir que tingui l'equip.
El nou tècnic del centre d'esports ha estat presentat oficialment i, de fet, ja fa setmanes que planifica la pretemporada. Ens ho explica en Sergi Parc.
Ell mateix es va encarregar de dir que el 14 de juliol es tornava a la feina amb un total de 43 sessions d'entrenament i, atenció, 9 amistosos abans d'afrontar la Lliga Primera Federació. I tot amb la intenció que el seu equip dugui aquest segell.
Vull un equip agressiu, vertical, que no especuli, que vulgui que passin coses dins del partit, que tingui la capacitat de guanyar màxims els dies que estiguem bé, però també de guanyar mínims els dies que no ho estiguem, que tinguem la suficient humilitat com per dominar diferents registres i ser capaços de guanyar o de buscar el millor to competitiu, sigui l'escenari que sigui, sense excuses.
Hi va haver una sintonia total amb el director esportiu Lucas Viale, amb el qual ja havia treballat al Badalona Futur i que ahir va ser l'encarregat de presentar-lo. Un Viale que no va voler entrar massa al detall pel que fa al mercat d'estiu, però sí que va deixar una cosa clara. La renovació d'Albert Urriol s'ha de tancar d'una vegada per totes.
El caso de Urri se tiene que solucionar hoy. Espero que se solucione para bien. Estoy convencido de que lo vamos a solucionar y lo vamos a arreglar. Hemos estado esta mañana reunidos con su agente. Hay voluntad de parte de todos de poder tener la continuidad de Urri.
La roda de prensa completa es pot recuperar al nostre canal de YouTube.
David de la Cruz comença la defensa del títol de campió d'Espanya de contrarrellotge. Després de la victòria de l'any passat, el ciclista sabadellenc és un dels favorits en la prova d'aquesta tarda a Sierra Nevada, Granada. Enguany serà una cronoescalada de 14 quilòmetres i més de 700 metres de desnivell positiu. Tot i que el d'Espronceda ja ha demostrat la seva rapidesa en un circuit més pla, també li pot afavorir un perfil més muntanyós.
Sí, és un objectiu, òbviament, doncs, bueno, el campionat d'Espanya serà Granada, serà també un campionat d'Espanya doncs molt dur, tant de crono com de ruta, i per tant doncs, hauria de ser un factor que em beneficiés i per tant doncs, bueno, és un objectiu.
Entre els seus principals rivals hi trobem homes com Ivan Romeo o Raúl García Pierna. En clau local també està inscrit David Domínguez i a la contrarrellotge sub-23 hi participarà un altre sabadellenc, Pau Matarín, aquí sentim.
Aquest any també correré la contrarrellotge, que han fet un format especial, que aquest any doncs, es decidirà el títol amb una cronoescalada. I per això el seleccionador ha confiat en mi, perquè, bueno, se m'adapta bastant i pot ser interessant.
Matarín tornarà a l'acció demà en la prova en línia sub-23. La província de Granada acull el Campionat d'Espanya fins diumenge, dia en el qual se celebrarà la prova en ruta masculina. A més de De la Cruz i Domínguez, també hi serà Raül Rota. Seran 191 quilòmetres i un total de 3.700 metres de desnivell els que hauran de superar els ciclistes participants. I en clau natació Sabadell, ja es coneix el destí de totes les jugadores que han deixat l'estralpul femení de waterpolo. Faltava per conèixer on aniria la portera Laura Arts i la neerlandesa ha fitxat pel Catalunya. Recordem que en total s'han donat 7 baixes a l'equip que dirigeix David Palma. Al queio masculí també hi ha força canvis, ja que s'han anunciat 6 sortides. La més sonada, la de Fran Valera, després de 6 temporades a Canllong, el de Martorell s'embarcarà en una nova aventura a les files del Jadran, Jerec, Novi i Montenegrí. Valera ha explicat els motius de la seva marxa.
Sempre consideraré que Sabadell casa meva. I res, amb la nova, amb aquesta nova experiència, doncs vull créixer com a jugador, viure com és el waterpolo fora d'Espanya. També porto molts anys a Espanya, ja sé més o menys com és el waterpolo a nivell estatal i bueno, sempre va bé pues, sortir de la teva zona de confort i veure com és en els altres països.
Valera és un dels jugadors que quedaven a la plantilla que havia guanyat l'Eurocup del 2022 i en futbol sala el Natació Sabadell ha confirmat el segon fitxatge d'aquest mercat d'estiu. Es tracta de l'Eix Molist, un jove pivot de 19 anys que procedeix del juvenil del Ripollet. El nou jugador del conjunt nedador es va formar a l'Indústries García, amb el qual es va proclamar campió d'Espanya juvenil. Molist suma l'arribada de Juanfran Herbàs, la incorporació anunciada fa uns dies.
Posa't al dia al Notícies Matí. Cada dia de 8 a 10 del matí a Ràdio Sabadell.
Cap de setmana d'activitat al Fresh Festival. El menú comença avui amb el teatre, amb el muntatge Els ossos de l'irlandès de Víctor Borràs, una comèdia tràgica amb molt d'humor negre i sota la direcció de Xavi Ricard, que ens porta a endinsar-nos al món rural a través d'una història d'amistat. Molt particular, ja que els tres protagonistes, interpretats per Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas, tenen un secret amagat que marca la seva relació. Ho ha explicat el mateix Martínez en declaracions als Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell.
Parlava molt d'una història de fracàs de l'amistat. D'una història en la qual és una amistat acabada, no? I que ells intenten d'alguna manera reflotar-la, però gairebé és impossible. Tot això dins un entorn de comèdia, més o menys.
Tot plegat en un muntatge que fa temps que fa gira per arreu de Catalunya i que ara arriba al Fresh Festival. Ho fa amb un escenari particular i una proximitat especial del públic, al qual l'espectacle s'adapta sense problemes.
Llavors, el vam fer, per exemple, a Tous, que era un espai en el qual el públic el teníem literalment a tocar. A tocar vol dir que notava la nostra respiració i s'esquitzava amb les nostres gotes de suor. Era un lloc molt petit, després hem fet a la Passió d'Esparreguera, per exemple, que és supergran, però és la primera vegada que ho fem a l'aire lliure i jo crec que és un espectacle que conviu bé en moltes situacions.
El muntatge es podrà veure aquest vespre a 9:45 de la nit. La pròxima representació serà diumenge a les 10 amb una proposta dels Brothers Bros que porta per nom l'Exèrcit de la Llum. És un espectacle ple de llum amb un vestuari dissenyat i programat a ritme de la música i sincronitzat a la perfecció amb els moviments i les coreografies que caracteritzen aquesta companyia convertida des de Sabadell en un referent en el camp de la dansa urbana.
Notícies Matí.
Ens queden poc menys de 3 minutets per arribar al punt de les 9 del matí. Seguim avançant amb el Notícies Matí, ara posant una mica de música abans que arribin els nostres tertulians. Avui amb una cançó que han tret els tiets aquesta mateixa matinada, que es diu Tàndem i que ells mateixos diuen que fa la seva candidatura per ser la cançó de l'estiu. Rocío, no sé com ho veiem. Va, que soni.
Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar. Comença una història que no té final. I és per això que avui som on volíem ser de petits. I ho hem aconseguit. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passin que no acabi mai. Som el millor tàndem, l'equip ideal. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passin que no acabi mai. Que no acabi mai. Un, dos, tres, entorn és boig. Saps que jo adoro el que fas perquè és únic i és per això que avui som on volíem ser de petits i ho hem aconseguit. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passin que no cali mai, som el millor tàndem, l'equip ideal. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passin que no cali mai, som el millor.
T'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents.
Matí, temps per començar la tertúlia a Ràdio Sabadell. La compartim aquesta hora amb el Manel Sabés, biofísic jubilat. Manel, què tal? Per molts anys, primer de tot.
I moltes mercès.
I ha vingut equipat del Centre d'Esport Sabadell perquè li digui, què, Manel? Què? Perquè crec que no ens havíem vist, eh?
No, no. Quan anem bé al Sabadell no em vols veure.
No et vull veure l'alegria. No, home, no. Jo molt satisfeta, ja ho saps. Més que res, que passa que llavors toca aguantar els companys, però és igual, se'ls aguanta bueno, de trist bueno, o de content. Vull dir que al final...
Pensa que jo sóc de la penya sota Ràdio Sabadell i
exacte,
això marca.
Això marca, això marca. Doncs què, content o no?
Molt.
Molt bé. I has renovat el carnet?
Ja fa dies.
El nou entrenador, què t'ha semblat?
Ja t'ho diré d'aquí 3 mesos.
Ah, no t'hi fixes. Tu no, la roda de premsa no t'ha servit per posicionar-te, realment.
Sense compromís.
Allò va ser dies.
Exacte.
Li dona uns dies, li sí, dona uns sí. dies. Per cert, si algú no ha escoltat la roda de premsa i la vol escoltar, la tenim al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Sí. La podeu escoltar i veure per si voleu tenir una mica les sensacions de que és el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell.
Acompanyat del director d'esports, diguem, del cap d'esports del cap d'esports del Sabadell, eh?
Ah, del director esportiu, sí, esportiu, del director esportiu, sí, del Lucas Viale, sí, sí, sí. Molt bé, també ens acompanya el Josep Ramon Jiménez, què tal, com estàs? Bon dia.
No sé si dir bon dia o buf.
Què passa? Com buf. Arribeu avui? Però si
aquest matí ha estat bé, eh?
26 graus a aquestes hores.
Ah, 26 graus, doncs què? Pues què? Pues bé.
No, perquè estarem a 36.
Aquest és el problema, però ara els 26 a graus d'ara, mare meva, sí. luxe.
Sí, luxe. Ah. I amb aire condicionat, sí.
És que clar, és que veig el ventall de la Laura aquí, tota marxa, i ara qualsevol li diu alguna cosa. Laura Pujol, professional de la comunicació i la captació del tercer sector, pots fer el ventall que no sona per ràdio, eh? Què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
T'has rostit o encara no?
Jo vull que arribi l'hivern ja.
Discrepo.
Ja ho sabíem, això. Ara et toca gaudir a tu, no?
És la boja que ve l'hivern amb tirants, doncs clar, imagina't.
Deixem-ho a la tardor, almenys.
Vale.
A mi ens, no cal arribar a l'hivern així.
Sobre els 20 grams, 20 graus acceptable. Bé. Per sobre dels 20-24, pues jo ja...
Això és la primavera i és la tardor. Ja està.
Doncs
està
això. Vinga.
Jo 26 els puc, eh?
No.
26 tot l'any?
20...
No passis de 26.
Per l'ombra.
Sí.
No.
Però tot depèn de lo que hagis de fer. Sí,
si has d'estar en remull,
si has d'estar ajagut en un lloc i va haver una cosa fresca, és igual que faci 28 dies.
Parla la veu dels jubilats, atenció,
radioients. Em sembla un planazo, perdona que t'ho digui, el del Manel.
Ja, sí,
jo li afegiríem els pouets en remull i jo ja no necessito res més. Res més necessito, podia passar-me la vida així.
Jubilar-te.
Encara m'he fet els 40, imagina't el que em falta.
Tot i així són privilegis, perquè vull dir, la veritat és que penseu en aquells que estan la millor fent obra pública,
exacte.
I tots aquells que no estan respectant la llei de riscos laborals, exacte, que no permet treballar a partir de certes temperatures, sí. I jo hi vaig baixar a Barcelona, estan acabant la via Laietana, que la inauguren diumenge, per cert, ja poden córrer, i els veia allà treballant i deia, no, és que això és il·legal segur, sí, o sigui, no et podies moure de la calor. I aquella gent estava allà encara picant, encara posant unes pedres al terra, així de com de metro per mig metre enormes, i jo pensava, aquí no vindrà cap inspector de treball.
No. És que no surten al sol.
Era terrible.
Fins i tot els partits de futbol que s'han jugat ara, vull dir, està, fins i tot el mes passat, es feia la parada, s'aturava.
Les parades d'hidratació.
Per reposar les forces.
No, tinc una companya de feina que el seu fill ha anat a un campus de futbol i jugaven abans de les 11 del matí i a partir de les 7 de la tarda. I durant el dia no jugaven partits.
Sí.
És que és bastant complexa. Escolteu, precisament avui volíem parlar de la calor, de les conseqüències una mica de la calor, perquè a Sabadell sabeu que tenim un debat que avui pensava que ja l'havíem fet amb vosaltres, el debat dels xorros del passeig, de les fonts del passeig. Sí. Doncs fa uns dies, en una entrevista a Ràdio Sabadell, l'alcaldessa apuntava que després de l'èxit que estan tenint els jocs d'aigua del Parc de les Aigües, on sí que et pots banyar, on sí que l'aigua està tractada perquè et puguis banyar i puguis estar-te l'estona que vulguis, etc., s'estan plantejant si seria convenient estendre aquest tipus de models de parcs, diguéssim, per jugar amb l'aigua, similars doncs, al que hi ha al Parc de les Aigües, un dels molt famosos a la comarca és el de Castellar del Vallès, doncs estendre una mica aquest format a diferents parcs de la ciutat. Deia que ho estan treballant, que s'ho estan mirant, perquè realment doncs és una manera, no?, també de combatre la calor en aquests dies, no? De fet, aquests dies hem estat explicant això una mica a tall de ràdio pública, informació de servei, el que hem de tenir en compte de cara als cops de calor, les persones més vulnerables, que són la gent més gran... Encara no, Manel. La gent més gran, que diu que tenen menys sensació de set, jo crec que encara teniu sensació de set, eh?
Els grans, sí, molta.
Veus? Doncs estem bé, llavors. I els més petitons, que no saben explicar, no?, una mica el que els passa, i per tant s'ha d'estar molt atent a la hidratació, també estar en zones fresques, i una cosa que a mi em va semblar molt important, que ens explicaven també, que és que compta amb els contrastos. És a dir, compta amb tenir l'aire condicionat a 3 sota 0, exagero, i sortir després al carrer de cop a 40 graus, perquè ens explicaven des d'un cap de Sabadell que havia anat una senyora que li havia passat exactament això, que tenia l'aire a casa 17, 16 graus, 15, no sé què tenia la senyora a casa, no ens van dir exactament la temperatura, però va sortir de cop al carrer i el contrast de temperatura doncs, li va provocar una espècie de cop de calor de cop al contrast. Per tant, aires condicionats, ventiladors, d'acord, però compta també amb com posem la temperatura per evitar els contrastos quan sortim després al carrer, que diguéssim que som a l'estiu i ha de fer calor, que no és allò d'haver de posar-te el jersei a l'estiu i haver-te de quedar amb màniga curta a l'hivern, que això també passa, per altra banda, quan tenim la calefacció massa alta en alguns punts. Amb tot aquest debat, com ho veieu? Què en penseu? Qui vol arrencar? Manel, va.
Home, estem parlant de coses que són absolutament de lògica. Ara ho deies, no cal anar amb màniga curta a l'hivern a casa ni amb abric a l'estiu. Jo crec que això és bàsic, no? Això és de sempre. És cert que ara, diguem, les diferències tèrmiques entre dintre d'una casa i a fora d'una casa són molt més elevades que fa uns quants anys. És a dir, només cal veure la tendència en com està pujant de mitjana la temperatura mitja de les ciutats, per exemple. Condició que ve donada, una, perquè tenim molts aires acondicionats, això afavoreix que la temperatura de les ciutats sigui més alta, perquè esclar, la calor que traiem de les cases l'estem fotent al carrer, i això moltes vegades no ens n'adonem, però és així. Doncs bé, els salts tèrmics són més alts. Jo simplement penso que s'ha de tenir cura i una miqueta de seny, no cal gran cosa més. Si tu vols estar confortable a casa, a 24-25 graus no passa res i no es mor ningú, s'està molt bé, no cal que el tinguis a 18 graus, i a l'hivern no cal que el tinguis a 25, a 21 s'està molt bé, no? Doncs jo crec que s'ha de tenir una miqueta de raonament, encara que tu puguis pagar, perquè aquesta és a vegades la raó que es diu, jo m'ho puc pagar i per tant no, encara que tu puguis pagar.
Deixa'm dir que el fil que tu dius, evidentment, no? Una mica de sentit comú i tot plegat, però sí que és veritat que ara estava pensant en, per exemple, en casa meva, que és com a casa teva també,
sí.
Per dir-ho així, doncs és quan es van fer aquest tipus de cases, no hi havia, les parets, els murs de la casa són de 40, no? I no sé si eren allò d'aquesta tutxana o no sé ara
com aquelles estan. Encara estan fetes bastant, sí? Correctes, fins i tot hi ha una petita cabra d'aire al mig.
Bé, doncs jo t'ho dic perquè la cantonera, doncs la veritat és que allò s'escalfa, que sí. És un forn, no? Sí. I evidentment a l'hivern és una mica glacera, no? Sí. Per tant, és veritat que segons la construcció de les cases, una casa de pagès, no? Amb sí. Aquell gruix de 60 o més, doncs és fabulós, no? Conserva dintre, diguéssim, la temperatura interna, no? I sí que és veritat que els canvis, lo perillós són els canvis de temperatura, que són justament quan la gent s'encostipa, hi ha cops de calor, després el contrast, tot això, vull dir, augmenten aquesta encostipa, d'acord? Jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, en el pla particular, intento, si no fa molta calor, intento posar, si estic allò anclat en un lloc de la casa, posant-me el ventilador abans de l'aire condicionat. Bé, hi ha vegades que l'aire és tan calent també dintre de casa, en aquestes temperatures que ara estan havent, que llavors poso una estona a 26 i mig, no? De temperatura, que és una temperatura que s'aguanta perfectament, sí. I que dona benestar, no cal posar-la a 22 ni a 20 ni tal. Bé, això estem parlant perquè malgrat tot, doncs això, només caldria veure els consums d'energia que es disparen a l'estiu, no? Que, per exemple, l'estiu hauria de ser al revés, no? Perquè, clar, la nit és més curta i... Pues no, justament es disparen perquè s'ha proliferat els aires acondicionats i també, doncs ara, s'ha posat de moda de tornar a aquells ventiladors tropicals que veiem en les pel·lícules, no? Centrat allò que bueno, van ser molt més sants, el que passa, bueno, és una obra que és en si ja tens l'altre, és una despesa doncs, bastant important, no? Però bueno, en fi, hem de sobreviure perquè estem en una societat que encara molts de nosaltres potser doncs, podem permetre'ns aquesta despesa extra, no? Però clar, hi ha multitud de cases sobretot amb aquesta, amb la crisi que sabem que tenim allò, doncs, la gent empobrida, que doncs, la veritat no tenen on ficar-se, i tirar a lo millor només del vano i poca cosa més, no? Vull dir, intentar buscar home. Una altra cosa és l'espai públic, no? I aquí és un debat que podem obrir quan vulgueu.
Laura.
Jo m'he apuntat moltes coses, eh?
Vinga, va, som-hi.
Més enllà de l'ús responsable dels aires acondicionats, alerta amb responsabilitzar la gent del canvi climàtic, a les persones com a famílies, eh? Vull dir, el canvi climàtic s'està produint per el consum de combustibles fòssils, i en aquests casos parlem de cotxes, parlem de camions,
sí,
de viatges espacials, de turisme espacial i altres animalades com aquestes. Per tant, hem d'anar alerta, no? Perquè jo estic convençuda que la gran majoria de la gent usa d'una manera eficient els aires acondicionats, entre altres coses, perquè si arriba un moment en què si te'n vas d'un grau puja tant la despesa que ho fas un mes, el següent ja et dic jo que no poses l'aire condicionat tan fort, no? Després, agafar-me també això que deia Josep Ramon de les famílies empobrides o en situació d'exclusió residencial. Bueno, com ja sabeu, jo treballo en aquest tema. El tema dels ventiladors de sostre, despesa, resultats, és molt bona. Nosaltres l'estem posant a molts pisos, perquè va molt bé, sobretot al vespre, que vulguis que no refresca una miqueta més, i moure aquest aire que és una miqueta més fresc, sobretot als dormitoris, ajuda molt a conciliar el son. Per tant, molt, molt recomanable. Però també dic que la gran majoria dels habitatges d'aquest país, sobretot els que són edificis de pisos, són antics, són anteriors al canvi de normativa, si no em falla la memòria, del 94, però no n'estic segura, i no responen per res a conceptes d'eficiència ni a l'hivern ni a l'estiu. O sigui, tenim cases i pisos molt ineficients i que no estan gens adaptats al canvi climàtic, no? I aquí, doncs, remarcar que no hem fet un bon ús dels Next Generation, que ens en podríem haver aprofitat molt més, i majoritàriament la lentitud i la fragmentació de les ajudes tal com han arribat no ha ajudat a que les comunitats de veïns tinguessin accés a aquestes ajudes, sobretot perquè parlem de comunitats bàsicament de caràcter humil, no diré empobrides, però sí gent que passa justa, va per la vida allò justeta, i com que les ajudes no cobrien el 100% de les intervencions, doncs no s'han pogut fer. I aquí les administracions del país tampoc han fet bé la feina. En quant al que deies dels jocs d'aigua, que tot això ve dels jocs d'aigua,
però ja m'agrada que aneu altres coses,
a mi em sembla estupendo, però com sempre l'administració va tard. Posem-nos les piles, ara no triguem 5 anys i utilitzem aquest discurs per les properes eleccions, sinó fem-ho. I l'altre és demanar, si us plau, l'estiu no s'acaba per la festa major, i que mantinguin les piscines públiques obertes més temps. O sigui, no pot ser que quan jo era petita, que ja no tinc l'edat d'aquests senyors venerables que tinc aquí davant,
senyors venerables, una cosa molt bonica.
És bonic.
És que ja sabeu que us estimo.
Hauria pogut dir carcamals, que hauria
només hi ha faltat dir, malgrat viure aquí.
L'estiu durava 2 mesos. Ara l'estiu en dura 4, perquè ja a finals de maig comencem a patir algunes calors interessants, i per Tots Sants, la meva mare explica que ella de petita li sortien panellons del fred i nosaltres anem a maniga curta. Amb aquesta situació, com és possible que les piscines, que són un refugi climàtic, on les persones, no només els infants, les persones grans també hi poden anar, com pot ser que per la festa major, com a molt tard, el cap de setmana següent, es tanquin totes, quan encara queden gairebé un mes, mes i mig, per poder-hi anar? I igualment comencin a obrir-se tan tard. De la mateixa manera, com pot ser que tants espais que diuen que són refugi climàtic al mes d'agost tanquin? Parlem de biblioteques i d'altres espais similars. Llavors, a mi em fa molta gràcia ara aprofitar tot el soroll de les fonts i dels nens que s'estan fa mesos que s'estan mullant aquí perquè les piscines no estan obertes. Al final, jo tinc la sensació que fem la política de paraula i no dels actes, no? I els actes vol dir obrir piscines, els actes vol dir mantenir els refugis climàtics oberts per totes aquestes famílies que no poden posar ni tenen aires acondicionats i que els seus habitatges tenen unes situacions que no són gens favorables a les temperatures que estem vivint, però ara hem decidit pensar que posarem jocs d'aigua. Felicitats, jo ho celebro molt, però podem mirar el problema d'una forma àmplia i d'una forma oberta per abastar tota la situació i no per fer quatre declaracions de dir, ai, ara farem jocs d'aigua. No, així no es fa política, així es fa comunicació política, però no es fa política pels ciutadans de la ciutat.
Senyors venerables,
sí,
venerables,
eh? Jo volia matitzar unes quantes coses. Primera, sí, a casa som, no tenim aire condicionat, som anti-aire condicionat, on se'ns fa malbé un llum i posem un llum ventilador al sostre i són fantàstics. I això modula molt bé. I si tens temps i pots regular, a més, les persianes de les habitacions segons corre el sol, amb els ventiladors al sostre i tot això... Vas bé.
Nosaltres tenim famílies, i crec que no és excepcional, que viuen en àtics, que l'estiu els pisos se'ls hi posen a 50 graus.
Sí,
i
sí,
això
sí.
No se soluciona amb un ventilador.
No, això es soluciona amb una bona coberta, que és diferent. Però bueno, jo també visc sota sol, eh? O sigui que no...
Igual que jo.
Exacte. I vull dir que no es pot viure, també, però has de jugar amb això, has de jugar una miqueta, corrents d'aire, ventiladors, etc. Dos, és cert que deies no es pot culpar els privats del canvi climàtic, no, però sí que hi participa. Mira, et donaré una dada que jo vaig quedar pastamoniat. Ho vam fer fa molts anys, a l'Autònoma, quan fèiem allò de compliment dels mandats de Rio, vam fer un estudi de la generació de CO2 de l'activitat de la Universitat Autònoma. El 40% era cotxe privat de tota l'emissió de CO2 de la Universitat Autònoma. És a dir, d'acord, no són els particulars els culpables, però la mala gestió que fem a vegades del nostre col·labora amb això. És a dir, no anem en contra moltes vegades en massa del que seria el canvi climàtic, sinó que també ajudem a vegades a que es produeixi, Llavors, Next Generation, sí, molt bé. Fa 3 anys que estic brallant-me. Ara sembla que el darrer paper que vaig haver d'entregar era quin peu calçava la mare de l'arquitecte que va fer el... És a dir, si volen que allò funcioni, no ha de funcionar d'aquesta manera. És a dir, com pots tu estar 3 anys o 2 anys enviant papers, anar veient què passa, no sé què, perquè et subvencionin una millor climatització de casa teva perquè has aïllat unes parets, doncs, perquè no hi passi la calor i el fred de la mateixa manera. És això no té cap mena de sentit que t'hagués d'esperar 30 anys, que no, ai, 3 anys, i no sàpigues què està passant. No tens cap mena de comunicació, de tant en tant comuniques, diuen, sí, està tramitat, ja rebran notícies. Això no pot ser. És a dir, com es pot animar la gent amb aquests resultats a demanar una subvenció d'aquesta... No té temps, és a dir, ho fem els venerables jubilats i encara amb dificultat, perquè si no és impossible. I...
Manel, i em deixes fer un apunt?
Sí.
I donar determinada formació.
Exacte.
Perquè no és fàcil afrontar aquests papers,
no,
que s'ha d'escriure, com s'ha d'escriure, com s'han d'enfocar. Mira, aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell parlàvem amb la gent de... Em faig un salt, Amb la gent de CIPO sobre el tema de l'accessibilitat cognitiva, que és precisament fer aquests documents, aquests papers, les signatures bancàries, tot això amb un llenguatge que s'entengui.
Sí.
I jo els hi deia, no, si és que un que està acostumat a entendre llenguatges, a vegades agafa això i diu, un moment que m'ho he llegit 3 vegades.
Exacte.
Eh?
I t'equivoques. Sí. I l'última. No accepto biblioteca com a refugi climàtic.
Però està declarada com a tal,
Sí, però no ho accepto. És a dir,
no, però ho és està. A dir... Per tant, si l'Ajuntament decideix que és un refugi climàtic, l'ha de mantenir oberta.
Sí,
podem estar d'acord, sí o no, si ho és.
Sí.
Però si està catalogada com a tal, a l'agost ha d'estar oberta. Perquè és un compromís que té l'administració amb la seva ciutadania. I respecte als cotxes, permet-me un moment, Josep Ramon. Va, que després et convido un cafè.
No tinc temps, llàstima.
Ai, mira, gràcies.
Demano un cafè.
El tema de l'autònoma i els cotxes. Tornem al on anem a parar. Jo crec que gairebé cada vegada que ens trobem aquí és transport públic. Jo vivia a l'Hospitalet, no vivia a Sabadell en aquests moments, i venia a estudiar a l'autònoma. Jo tenia una hora i mitja. Jo no vaig venir mai en cotxe perquè a casa no em van poder pagar el carnet, però tenia una hora i mitja de casa amb metro i tren fins a l'autònoma. Si tu vols compaginar els estudis, i no vius a Sabadell, perquè de Sabadell a l'autònoma hi ha un res, però si tu vols compaginar els estudis amb feina, accedir a l'autònoma amb transport públic és una animalada.
Sí,
per tant,
no.
Tornem al capdavall. No, tornem al capdavall del tema de com funciona el transport públic i si ens podem arriscar alguns ciutadans a deixar d'anar amb cotxe a la feina, a la universitat i on sigui, perquè continua sent inviable.
L'enquesta de mobilitat deixava parat de la quantitat que anava en cotxe gent de Sabadell i de Sant Quirze, per exemple, per posar un exemple.
Llavors,
i per tant, jo t'entenc el que dius, igual com si tu vius a Mollet i vols anar a l'autònoma has de fer un màster de transport públic abans d'arribar-hi, això és cert. Però el que et sorprenia i et queia una miqueta a la cara vergonya era al revés, era l'altre que en tinc.
Senyor Josep Ramon,
només,
anava a posar jo cullerada, però mentida, perquè des de castellà també és una quimera.
Sí, senyora.
M'has posat cullerada, anem a la tertúlia.
Ara no, s'ha de reconèixer que ara no, perquè ara amb el ferrocarril a plaça Espanya és una altra història, però a la meva joventut, que jo també puc parlar així, ha arribat un moment en què ja puc dir aquestes coses, anys enrere, havies de baixar a Sabadell Centre i caminar fins a l'estació de ferrocarrils, sí. I jo havia arribat a trigar 1 hora i 45 minuts per arribar de Castellà a l'autònoma. 7 quilòmetres.
A més de l'embús...
Clar, llavors com no has d'agafar el cotxe?
El cotxe eren 20 minuts.
No, jo el que volia dir és que es produeix dues coses. Respecte, doncs, al tema del canvi climàtic, es produeix una mena de dislèxia entre l'actuació de la població en els anys... Bueno, els anys anteriors que podria dir, doncs, no sé, per exemple, a la dècada dels 80, o fins i tot als 90, quan no hi havia aquest efecte que ara s'està produint d'avançar degut al canvi climàtic que s'ha accelerat en aquestes darreres dècades, avançar l'emergència de calor molt abans que no pas abans, a partir d'aquest any, per exemple, perquè hi ha hagut aquesta mena de primavera de pluges, no? Però bueno, ja anunciaven una mica doncs, el que vindria després. Jo vaig penjar un post en una xarxa i deia això quan allà, per exemple, veia els cardos borriqueros aquests, els cardos, no? Que eren més alts que jo i no veies el camp que hi havia darrere, de com havia crescut tota la vegetació, i vaig penjar allò d'emergència de primavera i el canícula d'estiu, i és el que els incendis que ja han començat a produir-se, no?
Sí, sí.
O sigui, la calor ve molt abans i, com tu has dit abans, Laura, doncs igual, ara l'estiu són 4 mesos i no 2, val, d'acord, però pensem que no es pensava que hi hauria aquesta influència, tot i que, bueno, jo, per exemple, en el programa que treballava a televisió ja parlàvem d'aquest tema, del tema de la calor, del canvi climàtic. Per què? Doncs perquè resulta que ara el que estem patint ara va començar a produir fa 20 o 30 anys.
Sí, sí.
És a dir, l'efecte que ara patim és accions de la societat de fa 20 o 30 anys. El que ara estem, segons, si ara comencem a corregir tot i ens posem a to sobre el canvi climàtic, el benefici possible el podrem rebre d'aquí 20 o 30 anys, que és el que triga l'atmosfera a reaccionar a les capes.
I no retornarem al punt d'on estàvem.
I no tornarem al punt aquest, no?
Acabo,
és que ara vaig a canviar.
Jo us prometo que no m'esperava que el tema donés per tant.
Una cosa, no, que, i després volia dir que una cosa és una de calor puntual i una altra cosa és l'actuació pública quant a refugis climàtics, perquè hauríem de declarar així, residida emergència climàtica. O sigui, no que ha vingut ara, doncs, en 4 dies... No,
una caloreta.
Una emergència climàtica. I en aquests casos, sí que tots aquests llocs... Mira, jo fins i tot diria que les piscines, en aquests casos,
obligaria a que fos d'entrada lliure. Ho sento molt. Que no, passi...
no ho sentis.
No, però vull dir per
hi ha gent que no es pot permetre anar a la piscina cada dia ni treure's el bonus de tot el mes. Moltíssima gent.
I Laura, i llavors passa lo que les protestes, lo que està passant, per exemple, aquí a la Plaça Major, no? Al passeig de la Plaça Major, no? Amb aquestes sortides que llavors tothom va allà, vinga, vull dir, hi ha hagut aquesta reacció. Això també està passant ara a la nova Plaça de les Glòries a Barcelona, que ha passat amb aquests sortides el mateix. La gent va allà, ja saben que són circuits tancats i que aquella aigua s'ha de vigilar de no ingerir-la. I llavors, clar, tot i que li ha una criatura que no
ho foti vegi...
Però Màxim tindrà un mal de ventre.
No ho sé. Però perquè jo... segons quin bacteri es pot provocar més d'un mal de ventre.
Sí.
Què podria ser? Vull dir que em refereixo que, clar, ara, en lloc de posar cartells, que la gent passa dels cartells, en el cas de la Plaça de les Glòries, i ho sé de bona font, perquè tinc un privilegi de tenir una filla que treballa amb Axis de dins a Barcelona, posen informadors, no? En aquests llocs, com aquí al passeig de la Plaça Major, podria haver persones que informen i que controlen això, perquè és una emergència que s'està utilitzant aquelles fonts com per refrescar-se i no hauria de fer l'ús aquest. I clar, una altra cosa, el parc de les aigües o qualsevol altre lloc que pugui la gent refrescar-se, que hem d'agafar un bus per anar-te'n al parc de les aigües? No poden haver petits espais d'alguna manera més distribuïts a la ciutat que no concretar-lo en un lloc, en un racó de la ciutat?
La idea de l'alcaldessa és repartir-ho, no concentrar-ho només allà.
T'ho dic perquè, clar, vull dir, el gran centre i primera corona de Sabadell, hi ha dificultats per posar segons què, com a emergència climàtica, com un refugi climàtic, per utilitzar l'aigua d'aquesta manera, perquè la gent pugui gaudir de refrescar-se, no? I l'altre sí, molt bé, que si les biblioteques, que si hi ha altres centres públics que puguin obrir-se i tal. Però clar, sort que s'ha plantejat, encara que tard, i aquí a la Plaça Major sembla que la polèmica que va haver a l'hora de la reforma, doncs no va haver manera de fer allò més refugi, allò d'arbrat i ombra i demés, no?
Bueno, però sabem però per què, no?
Dures, les places dures, ja, però... Sí.
No, diguem el per què, perquè es van encaparrar en posar la sortida dels catalans a la plaça i no s'hi poden plantar arbres.
Exacte, però aquí...
I això té un nom.
O es posava a l'estació d'aquí...
O es posava on estava. El que passa que el senyor Bustos la va voler posar davant de l'Ajuntament. I ximpun, i així estem, de esos barros estos
això,
lodos.
Això sí que jo no tinc coneixement tècnic. No, però jo no tinc coneixement tècnic de saber si des d'on estava l'estació, allà al carrer de la República i la Rambla, si hagués pogut allò seguir amb el recorregut fins allà. No sé si per aquí era més fàcil... No tinc coneixements tècnics per això, no? No ho sé.
Però... Allà hi havia com una cosa tancada que era molt difícil de superar.
Sí.
Però vaja, que potser podies haver posat pujant cap a la Rambla i posar l'estació a l'alçada de la Rambla.
També podien haver fet un intercanviador, no?, amb la Renfe del centre.
Però ara parlem només de la plaça de la Plaça Major, però es va posar de moda fa un parell de dècades de fer les places dures. I allà tot encimentat, i escolta, i això no hi ha manera de lluitar, com es escalfa el terra aquell, justament que reflecta tota la calor que van fora, en lloc de tenir, doncs això, més enjardinament, més arbres...
Però si estem d'acord, el tema és que no es fa una mirada àmplia al problema.
Vale.
Es fan pedaços, no? O si estem parlant dels cotxes, jo reivindico que hi ha gent que realment utilitzar el cotxe li és imprescindible per poder tirar endavant la seva vida laboral, estudiantil o familiar, però, en canvi, de cap de les maneres volem fer que el centre, que és la zona més contaminada i més reescalfada, sigui una zona lliure de circulació, no sé com es diu, ara no me'n sortirà el nom, no?
De baixes emissions.
Gràcies. No volem fer el centre com una zona... És que, no, al final, quan tenim un problema greu, i el tema del canvi climàtic és un problema greu, i que no neix de fa 20 anys, perquè hi ha llibres als anys 60 que ja parlen d'això, dels anys 60 ja parlen d'això...
Poc divulgat, d'acord.
Però n'hi ha, n'hi havia gent que jo va veure.
I tècnics i científics que ja parlaven d'això.
Als anys 60, recordo que aquí en prou feines la gent es movia amb un 600. Ara ja m'he despistat. però no, era, no fem política, no,
perquè
mirem.
No era prou divulgat aquest tema del canvi climàtic,
clar, i la gent, i no se'l veia, i, no, i la gent deia quin canvi climàtic, si encara no, no l'han vist, no? Però les polítiques no són integrals, no estem fent polítiques integrals ni d'edificació, ni de planificació de l'espai urbà, ni de refugis climàtics, ni d'ajuda a les persones en situació de vulnerabilitat. No, s'està fent una política, perquè encara tenim gent que ho nega, o sigui, que ho té aquí davant dels morros i ho nega, i hi ha gent que és gent, polítics que són poc valents per entomar el problema de front.
Doncs això és veritat, i això sí que s'hauria de treballar a fons. Vull dir que les administracions haurien de prendre consciència de treballar per això, però el cas és que ara estem abordant una emergència, i aquesta emergència és com suavitzem aquesta situació d'emergència climàtica en el cas d'utilitzar les fonts, refugis climàtics, etc. I intentar, doncs, allò que proliferin els espais aquests que la gent pugui refugiar-se, perquè realment està produint... Jo, per exemple, he agafat personalment una certa al·lèrgia, diguéssim, al sol, i haig d'anar molt més protegit i més embadurnat que no pas fa anys enrere, no? I a sobre em toca anar de vacances a la platja. Me cago en Déu.
Va, vaig a complicar encara més el tema. I amb tot això que estem parlant, amb la situació climatològica que vivim, fem operacions fred, però no fem operacions calor. A Barcelona sí que, per exemple, crec que en fan alguna, però aquí a Sabadell en concret no hi ha un dispositiu especial com hi ha a l'hivern per la gent que viu al carrer. No? Mm. I ara estem parlant, doncs, de tota aquesta gent que viu al carrer, també amb aquestes condicions climatològiques de dia, etc. Creieu que també s'hauria de fer algun operatiu especial tenint en compte aquests dies?
Sí, clar, evident.
Sí, és clar que sí. Clar que sí.
No ho sabria dir-t'ho, suposo que sí, però no en tinc massa constància, però suposo que sí. Entenc que probablement els efectes de la gent que viu al carrer pateixen més el fred que no pas el calor, probablement perquè quan dormen a l'exterior és més problemàtic a l'hivern que no pas a l'estiu. A l'estiu no és tan dur, i llavors, doncs, potser...
Hi ha més morts anuals provocades per la calor que pel fred.
Sí.
Per aquesta raó, jo vaig fer, perdona'm que digui així, vaig fer un reportatge precisament per televisió als anys 80, finals dels 80, d'una furgoneta de la policia local de Barcelona, que anava allò oferint als que dormien al carrer, no?, sense sostre, els anava allò oferint de que vinguessin a un centre que estava habilitat per ells, no?, crec que era el carrer Vall d'Oncella de Barcelona, i com que era voluntari no els podien obligar, no? Però vull dir, hi havia qui rebutjava. Per què? Perquè l'argument que jo vaig haver de posar el micro en aquestes persones que es negaven, dient que no, escolta, això d'anar allà i haver-te de llevar a les 6 o les 7 del matí i dutxar-te i tot això, vull dir, es negaven i preferien la seva llibertat i no volien estar sota unes normes, no? I recordo que aquest era l'argument que m'expressaven més d'un. Però funcionava almenys, hi havia l'oferiment, hi havia la possibilitat. Aquí a Sabadell desconec que hi hagin aquestes actuacions.
Quan hi ha fred, sí. Quan hi ha fred es posa en marxa un operatiu que es diu l'Operació Fred, hi ha unitats de la Creu Roja, de Ningú Sense Sostre, i d'Actua Vallès, que surten als carrers a les nits a oferir mantes, a oferir menjar calent, etc. Durant les nits d'hivern.
Iniciatives privades.
És una taula de sensellarisme de la qual forma part l'Ajuntament i reparteixen una mica... No m'atreviria a dir que sigui privat. Jo crec que no és privat. No. Jo crec que és una entitat del tercer sector, però entenc que això deu haver-hi alguna mena de finançament municipal a través de subvencions.
Doncs bona pregunta. L'estiu què fem ara amb aquesta emergència climàtica?
Això és el que plantejo.
Sí. No ho sé.
No, home, jo crec que és evident. També crec que aquí no tenim expertesa per parlar de la situació i del que és el sensellarisme. Per tant, jo m'atreviria a dir molt poques coses sobre aquest tema, sobre el que tu comentaves. Jo crec que el pitjor moment per una persona sense llar no és ni quan fa fred ni quan fa calor, sinó que és quan plou. Uh-huh. Val?
I tampoc hi ha dispositius
I no hi ha dispositius especials, i se'ls hi mulla el tot, se'ls hi mulla la roba, se'ls hi mulla el sac. Però en qualsevol cas jo crec que és un tema que està molt estudiat, que hi ha gent molt experta en sensellarisme, que hi ha tot el tema del housing first, que és primer els hi donem una llar, no els hi posem cap condició i a partir d'aquí comencem a treballar, i en molts casos això que tu comentes que ja fa uns anys i per tant crec que ha canviat, és tu no pots posar condicions a una persona per treure-la del carrer, tu la treus del carrer o fas que ella vulgui sortir del carrer.
És voluntària,
Sí, però un cop allà hi ha normes. Llavors tot el tema del housing first es fa al revés, no? O sigui, primer afavoreixes l'habitatge i a partir d'aquí comences a treballar la recuperació d'aquesta persona, que moltes vegades o moltíssimes vegades passa per un tema greu i saber de salut mental. Sí. Per tant, necessiten acompanyament, necessiten metges, necessiten moltes coses. Per tant, jo crec que no som experts, però jo crec que sí que quan un està... acaben com institucionalitzats al carrer, no? Llavors sortir del que és la seva realitat els hi costa molt i per tant s'ha de fer des de l'expertesa i crec que Sabadell és una ciutat prou gran i prou important com per tenir un recurs, no? Per treballar
recurs hi és,
no, durant tot l'any.
La taula de sensellerisme jo crec que es troba durant tot l'any.
No? En el cas de Barcelona, per exemple, hi ha la Fundació Arrels, o Arrels Fundació, que tenen una expertesa brutal i ho fan molt bé i tenen molts problemes econòmics per tirar endavant.
Ja
fa 2 anys van sortir demanant, dic, no arribem. També ho ha fet Càritas i ho ha fet moltíssima gent que està atenent a persones en situació de vulnerabilitat, no? Però en qualsevol cas, el pla d'atenció al sensellarisme ha de ser integral i no pot ser només quan fa fred.
No ha de ser estacional.
Ha de ser integral i ha de ser un programa tot per donar suport a les persones. Sí, sí. No perquè avui té fred vaig ajudar-la, sinó perquè puguin sortir del carrer.
Jo amb això estic d'acord, sí.
Aquí hi ha aquest projecte del Housing First a Sabadell, s'ha intentat aplicar amb autèntiques dificultats. Jo diria que és una autèntica quimera per part d'Actua Vallès, que és qui el capitaneja, perquè tenen moltes dificultats per trobar pisos que s'adaptin a les necessitats i perquè quan van a preguntar, mira, escolta, que ens llogaries aquest pis per aquest projecte, la majoria de gent diu que no, propietaris. Això ens ho ha dit l'Alberto Capitán, el director d'Actua Vallès, més d'una vegada, i els pisos que tenen, que crec que són 7 o 8, la majoria són fora de Sabadell, tot i ser un projecte de Sabadell, perquè a Sabadell no aconsegueixen trobar aquest tipus d'immobles, que ha de tenir unes característiques molt particulars, una sola habitació, etcètera, etcètera, que fa que n'hi hagi pocs de per si al mercat, i els pocs que hi ha, doncs, no aconsegueixen que els hi facilitin. Per tant, també una reflexió a fer.
Sí, no, i aquí també hi ha el suport de les administracions donant cobertura i donant recursos, no?, perquè això sigui possible, perquè al final a garantir una assegurança, a garantir tota una sèrie de coses que el propietari li faciliti aquesta sessió o aquest lloguer a l'entitat, doncs també ha de venir per part de les administracions. És que, clar, es pretén que les entitats privades, amb molt mancades de recursos, facin una feina que hauria de fer l'administració.
Va, fem una pausa per la publicitat i anem a altres temes.
Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Bon dia, són les 2. Comença el Notícies en Xarxa, edició migdia, cap de setmana.
Bon dia, ara fa un any el ple municipal de Palamós ja va aprovar una moció que demanava trobar
alternatives. Bon dia, alternatives. El ple municipal de Cardedeu ha tornat a posar sobre la taula el debat per la nova ordenança sobre...
Mollerús acull una nova edició d'aquest punt de trobada de la literatura infantil i juvenil que es crea arreu dels països catalans.
Cada tarda a les 2 t'expliquem la informació més propera al Notícies en Xarxa.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis. Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Quan passen, bé, ja no sé quina hora és. Què falta? Un minut per tres quarts de, sí, de 10 del matí. És que les mates i jo, Manel, ja ho saps, eh? Jo el tema ciències algun dia l'entendré. No sé, quan em faci gran o alguna
cosa. Ja ho havia fet a la meva vida anterior.
Mates també o ciències?
Les ciències.
Ariano. Sí, però tu haguessis anat més ràpid, jo crec, en calcular el temps que jo, que el cervell no el tinc per això, el tinc per altres coses. No es pot tenir per tot el cervell. Escolteu, avui a Sabadell hi ha la manifestació de l'orgull, perquè avui és 27 de juny. Sabeu que Sabadell és una de les ciutats de Catalunya en què fan aquesta mobilització. Que arriba aquest any, l'organitzen Calan Redus i l'Ajuntament, arriba aquest any amb dues novetats. La primera, el canvi de recorregut, no anirà de la plaça Creu Alta fins al centre, sinó que anirà de la plaça Montserrat Roig a l'Eixample fins al centre. Han decidit fer aquest canvi de recorregut i fins a la plaça Doctor Robert. Per tant, ens hem d'imaginar que agafarà, diguéssim, Avinguda Barberà i seguirà amunt per la Rambla fins a arribar a la plaça Doctor Robert. Hi haurà una col·laboració també per les persones neurodivergents, pensant doncs, perquè puguin tenir també un espai en aquesta mobilització, i d'altra banda s'ha decidit fer un disseny nou d'una bandera que coneixerem avui, d'una bandera LGTBIQ+, doncs que han dissenyat també des de Calan Redus per posar-ho damunt la taula. Us ho poso avui també perquè és que a més les he llegit i he pensat, no les has llegit bé i me les he tornat a mirar. Hi ha un estudi que apunta, un estudi que es diu Joventut a Espanya 2024, que posa damunt la taula que els joves creuen que no és necessària la defensa del feminisme i la igualtat de gènere. De fet, l'informe diu textualment que el suport al feminisme s'ha reduït al 54% respecte al 64% del 2019, per tant ha perdut 10 punts en 5 anys, mentre que la defensa de la igualtat de gènere ha passat del 74% al 62%. A tot això, també ha augmentat el negacionisme de la violència de gènere i dels que consideren que és un invent ideològic. La mateixa tendència es mostra també, com dèiem, amb la violència de gènere. Abans, un 82% dels joves creien que era una xacra social, per resumir-ho així, i ara la xifra ha caigut fins al 65%. Clar, ja sé que no sé si tenen a veure, però jo crec que sí que tenen a veure, no?, aquestes situacions, no?, perquè estem veient, doncs, ara, per exemple, la dificultat que estan tenint alguns països d'Europa per fer aquestes mobilitzacions del Dia de l'Orgull, en un context, doncs, també de retrocés de determinats drets, una realitat veient creixent, doncs, que els joves no veuen la situació de la mateixa manera. Laura, avui vens enfadada i encara t'enfadaré més.
No, jo no estic enfadada, no, estic reivindicativa.
Reivindicativa, d'acord.
Enfadada no, que és perdona, divendres, és els divendres no ens podem enfadar.
Bueno, jo treballo el cap de setmana, o sigui, per mi
jo
no,
segurament
no sé
també,
és, però... Endavant, som-hi.
Bueno, estem vivent una fase molt reaccionària, no?, de la societat. Jo penso, bàsicament, en responsabilitzo les esquerres per no haver fet bé la seva feina, val? Perquè sempre hi ha... La dreta sempre ha estat disposada a fer el seu discurs i la dreta sempre ha estat allà, no ha marxat mai. Per tant, ara es manifesta més i, a més, hi ha una permissivitat a certs discursos, no? Sota el lema de la llibertat d'expressió es permeten discursos que van en contra dels drets de les persones, en contra de la diversitat, en contra de la pluralitat, i això no és llibertat d'expressió. O sigui, la llibertat d'expressió s'ha d'entendre dins d'un marc democràtic de respecte a les persones, no? Llavors, està guai, està de moda. Jo sentia l'altre dia, no sóc gaire fan del senyor Rufián, però sentia, dices que ara està de moda ser fatxa, molt a ser fatxa. i és la nova moda, i els xavals joves, sobretot els nois, perquè jo crec que tot aquest canvi de percentatges ve molt per l'estat dels homes joves, doncs ve d'aquí, no? I de no haver fet bé els deures, no s'han fet bé les coses, i per tant vivim una fase molt reaccionària i una mica espanta una mica, no? Perquè justifica la violència, justifica la marginació. Mira, als Estats Units l'altre dia una senyora va denunciar que no l'havien agafat una feina perquè havien agafat una persona que era homosexual i ho ha portat als tribunals. O sigui, una dona heterosexual ha denunciat que s'ha sentit marginada en feines a l'hora de que l'agafessin amb una feina perquè han triat una persona homosexual, no? I a mi em sembla el colmo del món al revés, i s'està permetent en certes coses en nom de la llibertat d'expressió, no? Vull dir, no... i ho normalitzem i es normalitza en molts espais. Jo aquí crec que ja sé que és un tema que a tu, Mireia, t'incomoda, però certs espais de comunicació privats...
m'incomoda per què?
Quan parlem del món del periodisme, no? Que per mi hi ha gent que diu que és periodista i no és, i han blanquejat durant molts anys des de certs mitjans de comunicació, que a més veu moltíssima gent, sobretot televisió, s'ha blanquejat la xenofòbia, el racisme, el masclisme, i van de liberals, i no ho són uns reaccionaris, i si poguessin, doncs tornaríem a com fa 50 anys, no?, quan les dones havíem de demanar permís per treballar.
Justament ahir vespre, teníem ahir tarda, que se'ns va fer vespre, teníem una reunió en el grup de treball de periodisme solidari que tenim en el Col·legi de Periodistes, en el qual formo part, perquè volem fer després de l'estiu justament tot un programa sobre fer allò, xerrades, conferències i debats sobre el tema del discurs d'odi, els discursos d'odi, no? A veure, i aquí està justament el que acabes de dir, el tema de la llibertat d'expressió, fins quan aquesta llibertat d'expressió és, puges un grau i és un discurs d'odi. Com valores aquests límits, no? Bé, tot això és un debat que és molt ampli, però evidentment des de l'extrema dreta i certa dreta, si volem ser més suaus, doncs és evident que justament s'està potenciant diguem aquest comportament de ridiculitzar, de criticar, de banalitzar tota, diguéssim, tota la lluita tant del feminisme com el tema de les agressions sexuals, etc. No? I això, vull dir, va paral·lel, doncs, en els increments que està havent en general a tot arreu, no?, de l'ultradreta, no?, de l'extrema dreta. Està pujant, diguéssim, tot aquest negacionisme, perquè és molt més fàcil des de l'extrema dreta llançar missatges simples, eslògans, simbologia, sense entrar en un context raonat, perquè sobretot penso que la població adolescent i més jove, sí, jo penso que és molt més fàcilment arrossegada, diguéssim, per tendències que els pot atraure de cara, doncs, a tot aquest llenguatge simple sense complicacions, no? A veure, formar des de la base als nens i les nenes, i formar-los, diguéssim, en una evolució ja més en aquesta edat que és més crítica de l'adolescència, quan en tomen molt més qüestions socials, és molt, molt difícil, i en tot cas és un repte que hauria d'aconseguir els formadors, els mestres, professors i la societat en general, perquè clar, si tu tens un pare i una mare, per molt que tu com a mestre doncs puguis allò parlar del que significa l'equitat de gènere, els drets humans, els valors, si després tens uns pares que tenen uns comportaments dins de la família que van en contra, els nens aprenen això, el que imiten el seu pare o la seva mare.
Sí, el que hi ha a casa és lo normal.
Sí, llavors aquest és el gran problema també per poder, diguéssim, crear aquesta formació. Sí, hi ha una tendència, doncs, això, a que no hi hagi una correlació entre la educació que podria donar-se a les escoles i el comportament mateix de les famílies, i les mateixes famílies atenten contra, viuen en aquest negacionisme i viuen allò, doncs estan cansats d'aquests de l'esquerra que sempre estan allò posant-nos límits en aquesta llibertat, doncs aleshores la cosa va a pitjor. I aquestes enquestes, que és veritat que s'han publicat sovint últimament, doncs estan veient doncs, que tota aquesta joventut que està enquestada doncs està declarant-se absolutament negacionista en molts aspectes. I el tema, diguéssim, de que, bueno, jo me'n recordo ara, em ve al cap aquell col·legi major que va haver això de Madrid, no?
Sí,
no?
Sí.
Van sortir els nanos a les finestres, foten allò, diem mil i una barra
ningú va rebre.
És que les mateixes companyes d'ells després van sortir en la seva defensa de que era una broma, no? I llavors veus que també hi ha un negacionisme que també s'ha estès entre la part femenina, no? I llavors això és molt perillós i és una utilització tan fàcilment llaminera per l'ultradreta que des de l'esquerra no se sap actuar amb el mateix diguéssim atracció mediàtica per poder, diguéssim, contrarrestar aquests atacs, aquest comportament de l'ultradreta. Des de l'esquerra sempre amb aquesta mena del discurs formal, del discurs més allò intel·ligent, més de contextualització i tal, i no hi arriba. Vull dir, a mi deixa'm de rotllo. Vull dir, escolto i veig aquests comportaments que això, la testosterona se'm posa sent i a mi em diverteix molt més doncs aquesta ultradreta amb aquests comportaments, i aquesta tendència és perillosíssima i per aquí va la mateixa Europa, i no em diguis en plan antisistema, que el mateix Milei es va declarar antisistema, com molts d'aquests, no? Clar, ara l'antisistema, una mica amb el que deies en Rufián, l'antisistema ve des de la dreta, no? Des de l'ultradreta, vull dir.
Però és que no s'han...
Ai,
perdó.
No, com que queda molt poc temps...
No, queden 7 minutets encara. Bueno,
quan anàveu parlant m'hi he recordat d'un acudit que vaig llegir fa temps, que es veia un nen petit que li deia a l'avi: avi, com us ho fèieu a escola si no us deixaven fer servir el telèfon i les tablets i tot això? I l'avi li deia: fèiem servir el cap. Doncs una miqueta aquest és el punt més important, que l'heu dit una miqueta vosaltres, és a dir, el cap no és tan necessari quan ja els missatges són curts i te'ls envien cada Exacte. Dia els ulls i no has de pensar. Llavors, és cert que probablement l'esquerra no ha sabut fer el seu paper, segur, normalment sempre passa així, l'esquerra llueix quan un país està més o menys empobrit i tal, i a la que es comença a fer ric això de l'esquerra és un desastre, i és fàcil doncs que es pugui passar de l'esquerra. Però actualment, no només l'esquerra, i no sóc jo ningú que ho defensi, la dreta li passa tres quarts del mateix. La dreta li estan prenent l'espai que tenia, la dreta més o menys moderada, i l'estan fent fora, l'estan borrant. Vull dir que no és només un problema de l'esquerra, que ho és un problema dels partits democràtics que no han sabut probablement combatre la manca de raonament que es podia fer a través d'un missatge polític. Ja no existeix massa raonament, és un impacte que ha de fer gràcia, més que ha de fer pensar. I amb el que ha de fer gràcia, comptes de pensar, aquí els que ho fan fàcil ho tenen millor. És a dir, és més fàcil dir que vivim per poder prendre una canyeta que no pas de dir siguem solidaris amb aquell, això no entra tan bé, una canya entra millor.
Escoltem a l'Ayuso.
Exacte, aquesta anava. Vull dir que fa l'efecte que el problema que tenim bàsic és aquest, és a dir, tenim una manca de raonaments. És complicat fer raonaments, fer discussions, fer... tu deies, anem a fer xerrades o farem xerrades solidàries, i jo penso que bé, si ompliu locals, jo vindré i aplaudirem les ulleres pel reclam, i si no sou els de sempre en els locals, encara més, m'entens? Aquest és el problema que jo veig més greu.
Laura, breu,
Sí, molt breu. No, només dic que a veure, que tens raó, però que la dreta o l'extrema dreta, jo en aquest país dreta quan parlo en aquest estat, a Espanya, dreta, no l'he vist mai dreta, sempre l'he vist extrema dreta, el que passa que no era políticament correcte mostrar-se com a extrema dreta. Quan s'ha sigut políticament acceptable mostrar-se com a extrema dreta, ja hem vist on han anat tots els vots a la gent del Partit Popular, a Vox, directament, sense filtre. Però Europa fa 40, 50 anys que hi ha escoles de formació pels càrrecs, per les popes dels partits de dreta i extrema dreta, on s'estan formant. A Madrid hi ha una escola on es va formar gent de tota Europa en política d'extrema dreta. Ostres, els que hem estudiat comunicació, tots hem estudiat les tècniques de Goebbels de propaganda política, i ningú ha pogut estudiar mai com contrarrestar aquestes 10 tècniques de propaganda política.
Poder sí que es podia, el que passa que no es feia.
Perquè no s'ha fet, exacte. No? Dues raons. Una ha sigut manca d'interès, perquè ens hem pensat que amb el discurs de classe molt minvat últimament ho solucionaríem tot, i l'altre és perquè ningú ha posat diners per fer-ho, perquè a vegades l'esquerra es creu amb una superioritat moral que després, quan passa el que passa, la perden, i ja no hi ha res a fer, i els altres van fent pim-pam, sí. Pim-pam, pim-pam. Mm. I porten 40 anys treballant-s'ho. O sigui, no hem arribat aquí casualment, O sigui, hi ha un pla... Bueno, aneu a les formacions que està fent l'escola Guillem Agulló. O sigui, i està estudiat, i hi ha llibres que ho expliquen, un pla de l'extrema dreta des de fa molts anys per arribar al punt on estem ara. I nosaltres ens ho mirem des de la banda.
Només una discrepància, sí que hi havia dret. Aquí hem tingut molts anys govern de Convergència.
Per això he volgut dir estatal. Però vale. també t'haig de dir que els hereus de Convergència estan agafant un discurs molt proper a l'Aliança Popular, que fa faredat.
Per tant, em dones la raó que la dreta també està perdent passada. És a dir, no sap col·locar-se.
I quan ha de provar de política, el decàleg de Goebbels... No, perdona, però és ideal per la propaganda política aplicat a l'extrema dreta, que és el que era ell.
Però vull dir,
sí. Gairebé aquest decàleg l'apliques també a l'esquerra per poder fer propaganda política, i ho podrien aplicar-lo, perquè són faves comptades, i està molt bé. Però, clar...
Mira, hi ha una frase que crec que és, per mi és el rovell de l'ou, que és: no quiero un país de proletarios, quiero un país de propietarios. Això ho va dir un ministre de Franco, i això destrueix totalment la consciència de classe.
Vinga, va, que queden 30 segons per arribar al punt de les 10. Escolteu, bones vacances, descanseu.
Ja no torneu?
No torneu. Oh. No torneu, em sap greu. Bueno, a veure, podeu venir-me a veure sempre que vulgueu,
Jo pensava que ens quedava una.
No, ja estem. El divendres que ve tanquem barraca. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Ens veiem segur la temporada que ve, si vosaltres voleu, perquè jo us vull, ja us aviso ara. Ja us trucaré i farem les coses ben fetes.
Si sobrevivim a l'emergència climàtica.
Si sobreviviu a l'emergència climàtica, us espero aquí al setembre. A patir, Manel.
I agrair als que tenen paciència en escoltar-nos.
Això també. Sí. Una abraçada molt gran, va, que fem salat. Que vagi molt bé.